la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Espanya comença la feina per intentar convèncer els 7 estats membres reticents a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La qüestió ha tornat a caure de l'ordre del dia per alguns dubtes legals i econòmics que mantenen alguns països i que el govern espanyol confia que s'acabaran superant. N'ha parlat avui a la xarxa la vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, Mireia Plana.
Clar, un no hauria estat pitjor, evidentment. Si hi ha aquestes reticències... Segurament és perquè el govern espanyol sí que és cert que en aquests darrers temps s'hi ha posat a fons, però ha trigat massa a posar-s'hi. Amb la qual cosa, doncs, totes aquestes reticències s'haurien pogut resoldre molt abans i ara no estaríem aquí.
Després del segon intent fallit de les darreres hores, per falta d'unanimitat, els 27 no veuen cap impediment perquè la qüestió es torni a considerar en un altre ple del Consell d'Afers Generals a finals de juny pels vols de Sant Joan. I el Ministeri d'Economia ha decidit portar l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell al Consell de Ministres, al·legant raons d'interès general més enllà de la competència. L'operació es valorarà tenint en compte aspectes com ara la protecció dels treballadors, també la cohesió territorial i els objectius socials i tecnològics. El govern espanyol té ara 30 dies per analitzar i, si cal, imposar condicions. I els treballadors de Correus han convocat una nova vaga a Barcelona i altres capitals de província per protestar contra l'acostament de l'empresa al model Amazon i la possible reducció de la plantilla de fins a 10.000 llocs de treball. El sindicat CGT denuncia la flexibilització de les jornades laborals i la vinculació de part del salari a objectius, especialment en el repartiment de paqueteria. També reclamen una consulta general prèvia a la signatura de qualsevol altre acord. I a banda, avui també continua la vaga de Freixenet en protesta contra l'ERO, amb què l'empresa pretén acomiadar un 24% de la plantilla. Els sindicats denuncien la manca de voluntat negociadora de la direcció i exigeixen també una solució dialogada. També reclamen la implicació directa de la família Ferrer, copropietària de l'empresa, a qui acusen de no donar la cara. I un professor d'un institut de la mina, Sant Adrià del Besòs, ha estat agredit amb una navalla aquest dimarts a la sortida de classe. La víctima ha patit una punxada lleu a les natges i una altra a l'esquena que no li ha arribat a tocar el cos. Es sospita que podria tractar-se d'un amispès que no pas una agressió amb intenció de fer mal. El docent ha estat atès a l'Hospital de Mar i els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació. I pel que fa al temps, avui el sol dominarà arreu amb alguns núvols, sobretot al Pirineu, de cara a la tarda, que podrien deixar també algun ruixat. Pel que fa a la temperatura, atenció avui perquè les temperatures pugen clarament, amb unes màximes que podrien arribar als 35 graus a Ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre. També farà calor a la Catalunya Central i també a Girona.
Notícies a... RadioCanet.cat. Marca la diferència.
Saps com sona el matí a Ràdio Canet? Sona a actualitat, a entreteniment, a entrevistes, a cultura. T'expliquem què sona a Canet i ho fem sense embuts, sense filtres, simplement tal com sona. Escolta'l cada dia de 9 a 11 del matí amb Lu Pla i Raül Garreta.
Dia, 4 minuts que ens passen de les 9 del matí, moment d'arrencar un nou Tal com sona, l'edició número 84 d'aquest programa, que començarem ballant, que és una bona manera de començar un programa. Però bé, no nosaltres, perquè si ho féssim nosaltres la cosa seria més la via catastròfica, sinó el Ballet Juvenil Ensemble, que finalment no participarà a la final, de la Dance World Cup que s'havia de fer a Burgos. En parlarem amb la Natàlia Prior d'aquest tema i de per què no van en aquesta final després d'haver classificat doncs, gran part dels seus dels números que organitzaven. Més cosetes que tindrem avui. Tindrem la tertúlia. Avui és el torn al Jasperulles, Montserrat Vilella, Dolors Jiménez, Josep Maria Torrents i en Jordi Llagostera. Seguirem amb l'espai dedicat avui a un nou taller gratuït, 1001 eines per comunicar-te i promocionar el teu negoci. És un taller doncs, per totes aquelles persones que volen doncs, això, arrencar un negoci i saber com fer una campanya de difusió de, perquè coneguem aquest negoci, perquè coneguem les ofertes a xarxes. En parlarem amb la Marta Hernández, que és qui ho organitza. I acabarem el programa doncs, amb un espai que fem mensualment amb els Mossos d'Esquadra. En aquesta ocasió parlarem dels delictes d'odi i discriminació. Ho farem amb dos dels Mossos que ens venen a parlar en aquest espai de seguretat ciutadana doncs, per acabar ben segurs aquest programa d'avui. Si us sembla, comencem!
Saps com sona el matí a Ràdio Canet? Sona actualitat, entreteniment, entrevistes, a cultura. T'expliquem què sona a Canet i ho fem sense embuts, sense filtres, simplement tal com sona. Escolta'l cada dia. El ballet juvenil Ensemble participarà a la final de la Dance World Cup. Aquesta, aquesta notícia, que se n'havia fet ressò al web de l'Ajuntament, l'hem de corregir. Avui ens acompanyen la Natàlia Prior, directora de l'Ensemble Centre de Dansa, i Alba Candel, la codirectora. Molt bon dia, benvinguda a Tal com sona.
Hola, bon dia.
Això ha quedat així, no? És a dir, surt el gran titular, tots ens alegrem molt per vosaltres, hem guanyat, ja gairebé ens donem per guanyadores, però s'ha de matisar, això. Què ha passat?
Què ha passat? Bueno, nosaltres participem a la semifinal de la Dance World Cup a Burgos, on hi portem 43 peces de dansa. Classifiquem 23 peces per participar a la final, que enguany també es feia a Burgos. És una final que va rotant. Uh-huh. Es fa a diferents ciutats i aquest any es feia a Burgos. I nosaltres teníem la intenció de, si tot anava bé i classificàvem, participar a la final. Però ens trobem que, bueno, que quan tornem cap a Canet i comencem a buscar, bueno, a organitzar el viatge de tornada, sí, cap al juliol a Burgos, bueno, logísticament, sobretot la part econòmica, és impossible d'assolir per la companyia. Llavors prenem la decisió de no participar a la final. Mm. Una mica empeses perquè no creiem que sigui l'objectiu.
No, clar. A més que és que és un cal ser una final mundial, clar, mm-hmm, són 10 dies de competició.
Ja. Yeah.
Amb tots els costos que això suposa.
Quantes anava a dir nenes, però no sé si també n'hi ha nens, mm-hmm, n'hi ha nens i nenes, eh? Bé, doncs quantes nenes i nens havien d'anar-hi?
Doncs en la primera fase hi vam anar 22 persones, mm-hmm, dels quals eren 19 ballarins, sí, i 3 acompanyants. Mhm. Eren els mateixos, tots, o sigui, havien classificat.
22 amb tu de dalt,
diguéssim. Sí, més els acompanyants, mm-hmm, més les famílies, que normalment s'hi sumen. Les famílies no venen tots els dies, perquè, mm-hmm, els nens i les nenes venen amb nosaltres, però, clar, venen 3 o 4 dies a veure'ls ballar. Mm-hmm. Però...
És a dir, com a mínim necessitaríem un allotjament per unes 35, més o menys... persones, més o menys, eh? Sí?
O més, potser.
O més, sí, perquè... sí, sí. He tirat allò a lo baix.
Si una nena porta dos, sí, 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 acompanyants, al, mm-hmm, final, sí, estem en aquests nombres. Llavors, bueno, ens hem trobat que Burgos, mm-hmm, s'aprofita una mica d'aquesta situació i l'oferta... Ells ens expliquen que l'oferta i la demanda funciona així. Llavors, quan la demanda ha crescut tant, l'oferta s'ha... O sigui, eren preus, bueno, és que...
Triplicats.
Triplicats o, sí, o més. I,
que no estem parlant de la capital mundial de turisme, tampoc. No,
no, i el juliol, que sí. Fa una calor allà, que sí, és, bueno, al centre, i, mm-hmm, i no sé. Però això, ens trobàvem allotjaments que nosaltres havíem gastat, posa, que ens havíem gastat 1.000 i pico d'euros per X dies a la primera fase, i ens anàvem a 5.000 euros de la segona fase, o fins i tot allotjaments complets que potser t'anaves a 11.000 euros. I dius, això... No té a veure amb l'objectiu que nosaltres perseguim amb la companyia. L'objectiu al final és pujar als escenaris, que ells puguin ballar moltes vegades. Són escenaris que ells ja han trepitjat, que són molt guais, perquè
són enormes.
El complex de Burgos és molt gran. Ja els han trepitjat, ja hi han ballat, han tingut l'experiència. Bueno, si no anem a la final, tampoc passarà res.
Que, us hi jugàveu a arribar a ser què, campiones del món? Com, és que no sé molt bé com va això, eh? M'heu d'aquí d'ajudar una miqueta. Quin títol estava en joc?
La Dance World Cup, en teoria, és a nivell mundial, no?
Mm-hmm.
Però, bueno, al final, sí, podia ser campió.
És que no sé, eh?
Podia ser campió mundial. Però és cert que tampoc... és el que sempre passa, no? Que...
Perquè, clar, no és una competició esportiva en què hi ha un campió mundial, o sí, no, eh?
No, a més que al final... A cada concurs que tu hi participes hi van X escoles, no sempre som les mateixes. Llavors això de ser campió del món és ja molt relatiu. O sigui, sí, bueno, ets campió si guanyes d'aquell campionat. Però, clar...
Que igual la setmana que ve fan un Albacete i també es diu un campionat del que sigui, també, no?
Clar, va. Sí que és veritat
perquè que acull gent de tot el món, no perquè sigui...
Aquest, sí que és veritat que aquest que participa amb el Dance World Cup sí que és l'únic que hem participat aquest any, que és a nivell així internacional, llavors per això també ens feia una mica gràcia de poder anar a la final, no? Perquè, clar, d'altres anys s'ha fet, doncs, la final es fa a Praga, a la final... Dèiem, no, a Praga no n'hi anem, perquè... Ah. Bueno, precisament pel tema
mateix,
econòmic.
No, per lo mateix.
I quan ens van dir, no, aquest any, com que serà Burgos, hi podrem anar, no? I quan ens hem trobat amb la realitat hem dit, bueno, a veure, però què és això?
Què s'hi passa?
Clar, o sigui, és com unes vacances, no? T'has d'hipoteca com amb unes vacances, i van dir...
No, al final és una competició amateur, també. No és un nivell de ballarins professionals, sinó que tots són alumnes que estan aprenent i això, que més enllà de l'experiència de ballar, no t'està donant... Que et donin una medalla, un títol, un diploma, al final no t'està donant...
Els nens i nenes que hi anaven, de quines edats estem parlant, més o menys?
Des dels 9, 10,
als
fins
16.
Als 17, 16, 17.
I com són pres? Ho han entès? O els hi està allò que van d'assimilar?
Bueno, jo crec que ells s'ho han pres molt bé.
Sí, els nens ho entenen molt bé.
Ho han entès molt bé. Va. Saben que les seves famílies estan fent ja de per si un sacrifici molt gran perquè ells puguin gaudir de tota la temporada de competicions. Llavors, quan els hi expliques, penso que en són conscients i que ho entenen. Perquè participar a competicions no deixa de ser un cost afegit a les famílies i bastant gran. Cada competició a la que tu hi participes té un cost d'inscripció, un cost de... Ja no només d'inscripció base, sinó de cada coreografia que tu presentes té un cost, a més d'allotjar-te, a més de traslladar-te, a més de les entrades que paguen els pares per veure les criatures. O sigui que al final...
Els familiars han de pagar per entreveure-ho igualment. Va. Sí, bueno, sí, perquè segurament igual no hi aniria... Saps? Deu ser d'aquí d'on t'atreu la guixeta, segurament, no? Aquests esdeveniments.
Clar, i... Bueno, i al final no deixa de ser que totes aquestes competicions s'han convertit en un negoci molt gran.
Ja. No, inclús per la ciutat. Perquè...
Inclús per
la
ciutat.
No, la ciutat està encantada, eh?
Clar.
Clar,
perquè quants hi van? Quantes escoles hi van en total?
No sé. Però no participants sé, però... deuen d'haver-n'hi...
Bueno, és que parlaven 700? De que a la final a Burgos potser hi arribaven 70.000 persones.
Déu-n'hi-do.
Clar, o sigui, nosaltres ens vam posar en contacte, quan no trobem allotjament, ens posem en contacte amb l'organització del concurs i ells ens faciliten opcions d'allotjament a una hora de Burgos. O sigui, ens envien a dormir a Valladolid i ens posen un ens diuen, no, us facilitarem el trasllat a les 7 del dematí, us podrem portar en bus fins a Burgos i a les 11 de la nit us podrem tornar cap a l'hotel. Però clar, tot era una mica un despropòsit, perquè tu no pots tenir una criatura que de 10 anys que balla a les 9 del dematí i potser no torna a ballar aquell dia, fins a les 11 de la nit esperar que et reculli el bus. I després potser el dia següent al dematí has de tornar a ballar. No, Per nosaltres no tenia gaire sentit, llavors vam decidir dir, bueno, ja està, aquesta ha sigut la nostra participació.
Hauríeu guanyat?
No ho sabem.
Alguna però cosa tenia... potser sí.
Però teníeu possibilitats, allò de... Sí?
Bueno, suposo que en el moment en què tu passes una semifinal tens possibilitats, no?
Clar, com tota la resta, però és allò que tu has vist els altres números... I
sí, però dius, tampoc hem vist la resta dels països.
No s'has vist tots,
clar, havíem anat a la semifinal espanyola, clar, no sabem, a França, a Alemanya...
Ja, igual, allò,
clar,
no són uns maquinons que...
Clar, no ho sabem, no. Clar, mai hi hem anat. Llavors no ho sabem.
Bueno, i a nivell local, diguéssim, a nivell espanyol, sí, allà hauríem arrasat?
Bueno, clar, nosaltres vam passar 23 coreografies de 40, no?
Que és més de la meitat, no?
Està molt bé.
Sí. Molt bé. Com ha anat? És una medalla més, o un títol, una copa, un no sé què més, en aquesta temporada? Està sent una bona temporada? Pel que fa a concursos, premis...
Sí, bueno, sí. Normalment, com sempre.
On hem estat? On hem estat aquest any?
On hem estat? Aquest any la nostra temporada es va iniciar a Blanes, el concurs de dansa Vila de Blanes.
Que a Blanes sí que podem arribar sense cap problema.
Blanes, anem i
tot el que vulgueu a Blanes.
Sí.
Ja pot durar 20 dies a Blanes, si volen.
I a Blanes va anar bé. A Blanes és un concurs on totes les participants tenen el seu reconeixement, perquè funciona per puntuació. Llavors, segons la puntuació, tu tens X reconeixement o una altra. Després vam participar a la semi del Dance World Cup i després hem participat al Premi Jujol a Sant Joan d'Espí, que és un premi, bueno, que ja portava, celebrava 15 anys d'història aquest any. Nosaltres fa molts anys que hi participem, que té cert prestigi. A més, és un premi on només es premia primers, segons i tercers, que ja no és que tothom rep un reconeixement. Sí. I també hem tingut bons resultats, alguna beca, i estem contentes. La veritat és que la nostra valoració de les temporades de concursos sempre és positiva, perquè aporta molta experiència escènica als alumnes, al final, que és el que nosaltres busquem.
I de cara a l'any que ve, suposo que es deu fer cada any aquesta competició, i tornaríeu a participar, encara que fos per arribar a semifinals, o què farem l'any que ve?
Bueno, nosaltres quan tanquem temporada sempre valorem com ha anat la participació als concursos i després decidim quina és la participació als concursos de la següent temporada.
Perquè fer un planning de guanyarem o passarem i fem una reserva allò al mes de setembre de cara... No sé, igual és molt boig.
Clar, potser això és el que ha passat amb moltes escoles que ja tenien l'experiència, en el cas de Burgos, i que ja havien fet la reserva abans
de saber si anirien o el que fos, no?
Amb una reserva que després pots cancel·lar o no, entenc, però, clar, amb aquesta experiència de dir ens ha passat en una altra ocasió, doncs anem i ho reservem tot. Es podria fer, però ja et dic, nosaltres ara, quan tanquem temporada, clar, però igual, valorarem tot.
Igual estem parlant de tantes places que sí que no teniu la devolució 100% de la despesa, però igual sí que us interessa allò perdre, jo què sé, 50 euros de reserva, però almenys tens assegurat que podràs anar... No sé, ja et dic, allò, llençar idees de l'aire...
Són opcions, són diferents opcions.
Va. No, és a dir, no tanquem la porta de tornar a participar i preveure que podem guanyar, diguéssim, no?
Podria ser, però també és veritat que ens agrada com... conèixer molts concurs, bueno, molts, tampoc molts, però sí que hem anat a diferents, depèn també de...
Anat estant.
Sí, anat estant, també perquè ens els recomanen altres profes, d'altres escoles, o perquè tenim curiositat. I també una mica depenent del grup que tens, no? Pues, si ja són potser alumnes que ja són més grans i que tenen unes aspiracions més professionals, doncs també t'encamines cap a un concurs o un altre, perquè saps que en X concurs donen més beques, que al final és la motivació més, penso jo, més important quan t'hi vols dedicar. O sigui, una medalla al final fa il·lusió, la guardes allà en un calaix o la penges a l'habitació i que xula, però al final si tu t'hi vols dedicar professionalment el que vols és dir, pues, ostres, m'han donat una beca per anar-me una setmana al Conservatori de Madrid. Bueno, això és una cosa important.
Treure-li un profit a part del record, no? Per dir-ho d'una manera.
Exacte. Llavors, clar, quan són més grans potser també ens enfoquem en uns altres tipus de concursos. Per això et dic que, no sé, quan acaba la temporada diem, vale, anem a mirar què volem fer, on volem anar, quins són els objectius dels alumnes. Llavors, no sabem. L'any que ve, què farem?
Ja veurem. Encara queda
una mica.
Quan comença la temporada? A setembre, com tot, més o menys, o no?
Bueno, nosaltres al juliol ja comencem pensar quines seran les coreografies que es prepararan i si comença de ple al setembre. El curs escolar.
Val, com més o menys tot, que comença al setembre. Fem aquesta parada per vacances. Quants nens i nenes teniu ara mateix apuntats? Més o menys?
Els mateixos pràcticament, no?
Sí, la companyia juvenil, clar, nosaltres tenim l'escola de formació de nivell elemental i preprofessional que funciona en paral·lel a la companyia. A l'escola, entre adults i així, tenim una vuitantena d'alumnes i els que formen part de la companyia són aquests 19, que ells ho decideixen. O sigui, aquelles persones que volen tastar més escenari, que volen dedicar-hi més hores, que tenen un grau de compromís més alt, perquè, clar, et comprometes els caps de setmana, el cost econòmic, tot això, doncs són els que s'integren a la companyia. I som aquests.
I a l'escola, hi ha un estil que diguin, la majoria en venen, o aquest l'omplim de seguida? Hi ha un estil allò que predomini amb preferències?
Bueno, suposo que quasi tothom s'acosta més a la dansa clàssica, no?
El clàssic és el més.
En el nostre cas, sí.
Més que la moderna, no? O el hip-hop, no sé com es diu.
Ah, bueno, sí, també.
No? Perquè aquestes coses, entenc que han de tenir... O et pensava jo que igual tenia més tirada, o no?
Bueno, criden més, però sí que és veritat que al final nosaltres ja estem establertes amb una línia. I la nostra línia és molt acadèmica.
Clar.
Llavors, les línies que nosaltres treballem més són la dansa clàssica, la dansa contemporània i la dansa espanyola, que al final són les acadèmiques. Que tenim grups de hip-hop, sí, però no són els més forts en el nostre cas perquè la nostra línia de formació és molt més acadèmica.
Clar. I noteu vosaltres, per exemple, estic pensant ara quan va sortir allò del Gambito de Dama, que de cop i volta tothom volia fer escacs. I si hi ha alguna cosa, alguna pel·lícula, alguna sèrie que té a veure amb ball, o Dirty Dancing o coses així, que de cop i volta, ostres, aquest any ha vingut 50.000 persones a apuntar-se de cop i volta.
Ara fa temps que no passa això.
Però tenim, ara em sembla que no hi ha cap musical així
no,
que hagi patat.
Tenim el precedent de Fama, com va sortir Fama Bailar, es va apropar molta gent.
Clar. Els upadens i aquestes coses, no?
Sí, clar, això ja seria de la nostra generació, els upadens, un paso adelante, tot clar. Això sí que va fer que la gent s'apropés a les escoles.
És a dir, que si hi ha una clam, allò, una pel·lícula, una sèrie que té d'això, ompliu, aquell any no heu de patir. Aquell any arribem a final de mes.
Sí que és veritat que molta gent que s'apropa a partir d'aquests inputs o des d'aquests llocs, s'apropa amb unes, no diré pretensions, o amb una manera d'entendre expectatives una mica diferents al que després és la realitat.
Es pensa que és la sèrie, no? I que coneixeran a la Mònica Cruz o a qui sigui.
I llavors, quan se n'adonen de la realitat, bueno, de veritat queden els que els hi agrada. I la resta, bueno, duren una temporada i després abandonen el barco. És dur.
I és molta disciplina?
Sí,
què no pot fer una ballarina petit? O sigui, quines condicions ha de seguir, de dietes, de no sé què, hi ha alguna cosa rigorosa que hagi de seguir?
Amb els petits, no.
Amb els petits,
això no passa. Sí que diria que ja els petits han de ser bastant disciplinats. O sigui, les classes de dansa tenen un ordre, s'ha de complir un uniforme, vestimenta, s'ha de complir un pentinat, i ja no és només per estètica, sinó per funcionalitat. Tu, quan fas la classe de dansa, has d'anar pentinat de determinada manera perquè el cabell no et molesti. No perquè m'agrada més que vagis amb el cabell recollit. No, és per funcionalitat. Llavors sí que la disciplina entra molt d'hora, però després tema dietes, horaris, descans, això ja és a nivell professional, que sí que és important, però igual que qualsevol atleta. O sigui, tu has de disposar d'un cos preparat per realitzar el màxim esforç i per extreure el màxim profit. Però ja és a nivells més preprofessionals, quan t'hi vols dedicar, quan vols... I llavors sí que potser deixes de fer altres activitats per no lesionar-te o perquè van en contra del treball muscular que tu estàs fent a les classes de dansa. Però ja està.
Però bueno, sí que és cert que, clar, quan els nens, per exemple, que són de l'edat aquesta, no?, dels 9-10 anys, que ja formen part de la companyia, clar, molts caps de setmana marxem als concursos o ballem a mostres o tenen assaig, llavors moltes vegades es troben que, és que és l'aniversari de no sé qui i no hi puc anar. I això és una cosa que ells també aprenen, no?, que diuen, bueno, és que jo ja m'he compromès. No puc faltar aquest assaig o no puc faltar aquesta actuació perquè els meus companys depenen de mi també. Llavors, clar, això al principi...
Aprenen el sacrifici, no? Una mica, també.
El compromís.
Sí.
Llavors, clar, això pels nens a vegades és una mica... Bueno, si et compensa o no et compensa.
Clar. Perquè com gestioneu clar, aneu un concurs, podeu no guanyar i són nens. Com es gestiona aquesta sensació? Anava a dir de fracàs, però no és un fracàs.
De frustració. Al final és un moment de frustració que et trobes i que penso que és molt, molt útil.
Hi ha moltes llàgrimes?
Hi ha llàgrimes. Clar que n'hi ha. Però penso que és molt útil perquè ens trobem amb una generació d'alumnes que estan molt poc acostumats a la frustració i molt poc acostumats a que els diguin no.
I qui és més fàcil de... anava a dir consolar, però bueno, el més petit o el més adolescent?
Mira, et diria que és més fàcil de consolar qualsevol alumne que qualsevol pare. Home.
Estic pensant, aquí pensant amb el futbol també, que hi ha aquests pares molt...
És una mica així, o sigui, clar. Els nanos, nosaltres fem un treball previ, molt heavy, d'això, de consciència, de saber que l'important ha sigut arribar fins a l'escenari, de que l'esforç que hem fet abans és el que per nosaltres té tot el mèrit, de que el dia de l'escenari poden passar moltes coses que no controles, i que és un minut i mig enfront dels 3 mesos, 4, 6 que tu portes treballant i que sortirà bé o no sortirà bé. I que aquell dia, aquella hora, en aquell moment, unes persones X valoraran aquell resultat. Però això, aquell dia, en aquella hora i en aquell moment. No valoraran res del que hagi passat abans, que per nosaltres és el més important. Llavors ells arriben a la primera competició amb tot aquest discurs molt integrat. Què passa? Llavors ve el xàfec o no? O l'alegria.
No, ojalà que no, però pot ser.
O ve el xàfec de dir, vale, no m'han reconegut res de tot això que jo he estat fent. Bueno, és un aprenentatge. És que és com a la vida. Tu et prepares molt bé, molt bé, molt bé per fer un examen oposició i hi ha 30 persones més que s'han preparat igual bé de tu. Bueno, i al final...
Que a vegades són els nervis el que poden
nervis,
fer que, o el que sigui.
El que sigui i et sortirà millor o pitjor. Llavors, què passa? Un cop passa això, no? T'has endut la petita frustració aquesta. Si de veritat t'agrada, tornaràs a l'aula, continuaràs treballant, continuaràs estudiant, continuaràs i ho tornaràs a intentar. I ho tornaràs a intentar, i ho tornaràs a intentar fins que un dia t'ho reconeguin. I tracta d'això, al final, de la perseverància, d'insistir... I és que això ja no va de dansa. Va de valors que ells aprenen que els hi serviran per tota la vida.
I de passar-s'ho bé. No?
Entenc
que això és el més important, perquè si has d'estar per allà, per patir... No,
no, ens ho passem molt bé. Bueno, és que si no, nosaltres tampoc faríem...
Clar, no, és que...
És molt divertit, és molt enriquidor.
Bueno, a més ells, per exemple, quan marxem fora, no?, com ha sigut el cas de Burgos, clar, per ells és com unes colònies de dansa.
Clar,
estan tots els dies junts, dormen junts, esmorzen, dinen, estarem nosaltres, no sé què...
Ens anem a la bolera.
Clar, no, les convivències típiques, no?
Però a més, fent el que més els agrada, que és la dansa i pujant a l'escenari. Llavors, per ells, es crea un vincle molt especial. Clar. Entre ells, amb nosaltres... I, bueno, això també és bonic, no? Perquè són
pique?
Records.
Hi ha piques entre ells i entre elles? No.
No.
Bueno, no.
Alguna coseta.
Bueno, saps què passa? Que no hauria de ser així. I si hi ha, no crec que sigui afavorit per nosaltres.
Va.
Llavors, nosaltres intentem que no. Però... Perquè nosaltres fem per crear grup, per crear família i per entendre que ells s'han de respectar uns amb els altres i admirar-se mútuament. Ara, tot el que passi fora de l'aula, nosaltres això no ho podem controlar.
Molt bé. Doncs esperem que l'any que ve diguem sí, el ballet juvenil ensemble ha guanyat la Final Cup així on te sigui, si és a Burgos, és a Burgos, si no, un lloc que sigui més baratet. Blades, ens va molt bé. Recordem-ho. Natàlia Prior, Alba Candel, moltíssimes gràcies per estar aquest matí al Tal Com Sona.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Sense embuts, sense filtres, Tal Com Sona.
Carla Carles, quin ritme portes? Escolta, que estava fent una gravació, no t'he pogut dir bon dia encara.
Tranqui, mira, avui, 28 de maig, de tot això en parlarem a l'Oxigen. Dia Mundial del Gos Sense Raça, Internacional del Joc, Internacional per la Salut de les Dones, Te cuidao, i Dia Internacional de l'Hamburguesa, que és el que li hem posat la cançó del ZZ Top Burger Man.
Som-hi.
Actualitat, entreteniment, entrevistes, cultura, tal com sona.
En aquests moments, tal com sona, ja ens agrada, que facin tertúlia abans de començar. El complet, tenim el Josep Maria Torrents, l'Àngels Perulles, la Dolors Jiménez, la Montserrat Vilella i el Jordi Llagostera. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Com esteu?
Estem. Bé, jo en fred.
Sí.
Home, he anat sentint que deien 38 graus, 38
graus. I t'has posat el pantaló curt.
Ai, vinga. I baixant la riera, un friso feia.
Sí.
Mira,
a primera hora,
a primera hora
ho fa. Jo a la riera Gavarra feia sol.
Veus? Depèn de l'hora, també.
No, jo també fa sol, però hi ha el mercat, a més, em pots passar per segons per on.
Sí.
I que a la vorera encara hi ha ombra.
Clar. Bueno, jo volia passar.
He arribat aquí
en
fred.
A primera hora... molesta molt.
A primera hora... Però ara és escalfant la veu. Ja tenim la temperatura adequada per poder dir les
clar,
coses.
Sí, clar, ara ja veniu preparats. No sé si hi havia algun tema que ja portàveu des del passadís.
No, avui era tot així.
Aneu sobre la marxa.
Aneu sobre la marxa.
Avui era tot així.
Tenim...
suau.
Tot així suau. Dia.
Així m'agrada, així m'agrada. Bé, avui hi ha diferents temes a comentar. Ahir en parlàvem, de fet, amb la tertúlia, després ho comentarem, però potser el més destacat és que avui fa un mes que vam tenir aquella famosa apagada, recordeu? Avui fa un mes i encara no sabem què va passar gairebé.
Ni ho sabrem.
Ho podem intuir.
Ho
podem intuir, però... Bueno, cadascú deu fer la seva... Mira, jo aquí ja el tinc.
Bueno,
ja tinc, el fogonet i la ràdio. O sigui que estic salvada.
Ja he comprat una caixa de huevos Kinder.
Però no volia dir la marca,
Però és supervivència, també.
La
xocolata és importantíssima.
Home, però millor que no compris això, val més que compris una bona taula de xocolata com
negra,
de valor, potent, una cosa potent.
Doncs bé, el temps passa de pressa. També, si parlem d'actualitat, estem a l'equador, podríem dir, dels mandats, perquè fa 2 anys de les eleccions ja. No sé què en penseu, avui justament, què en penseu, quin balanç en feu d'aquests 2 anys?
Pues el balanç de tots els anys que...
La vida sí,
però prometen molt i no fan...
Veure, jo crec que si en dos anys han fet el que han fet, en 4 anys no faran gaire més. Per tant, se m'han quedat allà mateix.
4 anys, no 2, falten, no?
Dos més dos.
Vull dir, quan veus que en 2 anys el que han fet, aquests 2 anys que falta, que penses que faran gaire més? No,
però
gaire
estem
més.
Parlant del govern
per exemple, municipal. El municipal, per exemple.
El català encara no fa.
No fa un any en aquest moment m'ha vingut a la ment allò que en 2 anys encara es pot arreglar allò de Rodalies. Pensava, sí. Ja tens. Però clar, home, si és el govern central...
A veure, vaig aviantar. Escolta, el govern de la Generalitat va entrar el 8 d'agost.
Va venir
a Puigdemont i va marxar aquell dia. Per això m'ha quedat.
Ho té controlat,
ara,
eh?
Sí.
Ara han tret llibres.
Però sí, això ja fa molt de temps, en Puigdemont.
El 8 d'agost de l'any passat.
No, i tant.
Farà un any.
I es va esfumar.
Allà a l'Arc de Triomf.
Aquests segons ja no hi era.
Va arribar a desaparèixer. Ah, que va tornar a venir.
Ah, exacte.
Aquell dia
l'Illa... Perdona un moment. Aquell dia l'Illa va sortir escollit president de la Generalitat. Era el 8 d'agost. O sigui que encara tenen temps d'arreglar-te les Rodalies. Perquè tot just encara no ha passat un any.
A la millor la faran passar per l'Intermarc.
Mira, deixes tranquil.
En veritat, no. et veia preocupat. Olita,
referent a això dels trens, et diria que jo recordo molt el tema de l'estació de la Sagrera, que fa 50 anys que ja es va començar.
Sí, però ara l'han acabat.
I en fa 49, que està acabada.
I no va.
Portem 50 anys.
Fa temps que
l'han acabat. I encara no toca res.
Quan
no
treballava, que ja fa anys que no, i estic jubilat.
Sí.
Me'n recordo que va començar les obres.
Sí, te'n recordes d'allò?
Em fa il·lusió perquè pensava... Sí. Mira, em sap greu que ho arrestin ara, que ja no ho necessito.
Sí,
però bueno, serà pels fills. Però veig que...
I anàvem passant pel tren per davant, per mig, i d'això, i sempre està igual.
Sí. Jo penso que això de la política, per exemple, quan un fa un projecte... Quan un govern fa un projecte i l'ha de començar o el comença... El que ve darrere hauria d'acabar. Haurien de firmar-ho.
Això no funciona així, això.
Ah, no, ja m'ho penso, que no funciona així. Però hauria de ser així.
És un desastre, sí que
això hauria de ser
així. Al contrari, el que fan és que llavors ho giren i ho canvien.
Llavors tiren allò enrere i comencen
si no, te puc explicar de la llei d'educació, que cada any que entrava un govern canviaven la llei.
S'hauria de firmar que el que vingui...
Un compromís.
És quan ha provat entre tots, doncs... No vulguis fer coses noves. Primer acaba el que ha fet.
Però han de tornar a provar una altra vegada entre tots per fer més reunions, trobar-se més vegades i anar fent, i anar repetint.
El modus vivendi de la política és aquesta. De dir, estar fixat dins de la política, no arreglar res, però anar aguantant sempre dins de la política.
I per això? Perquè nosaltres ho aguantem.
És el sistema.
Tenim el que aguantem. Serà que no ens va tan malament.
Quan estava treballant, algú va portar un paper que hi havia uns quadrets amb unes frases. I llavors podies anar enllaçant una frase amb una altra.
Sempre acabava igual, no?
Per no dir res. Vull dir, era un tema que havien fet uns estudiants d'un país de l'est. Però encara el dec tindre guardat. Però... és això, que anaves amb aquell full, podies estar hores parlant i no dir res. I anaves passant d'un quadre amb un altre i tot lligava.
I tot quedava bé, però no deia res.
No deia res. Doncs és el mateix d'ara.
La bona manera de quedar bé i no fer res.
Això és un art. Tu ara, actualment, mires la política espanyola i un partit diu el que està
fent. I és un art permanent, segons ell.
I l'altre, que és el PP, l'únic que fa és desproticar el que fa l'altre, però tampoc no porta res de nou. Tampoc no fa propostes.
Però no és només l'espanyola, és la catalana i la municipal.
És tot igual.
Perquè al municipi volen fer alguna cosa i no poden fer-ho perquè la llei no els hi permet, perquè no està aprovat el que sigui. Vull dir que no és només l'espanyola, és tota la política en general.
Ahir ho vam veure amb el tema del català, per exemple, que estava previst aquest reconeixement. I ara, a veure si el juny, per Sant Joan...
No ho han aprovat, no ho han aprovat.
Ho van tornar a posposar, això ja és vergonyós.
Sant Joan és una data assenyalada.
No ho provaran tampoc.
No solament hi havia el català, hi havia el gallec i el...
L'esquera.
Però això és anar allargant la teva útil de la política, la vas allargant.
Per anar vivint d'això.
Has de que te jubiles i dir, ja tinc la pensió i tot de la política.
Doncs vinga.
Però vindran eleccions i anirem tots a votar. I no hauria d'anar-hi ningú.
Ningú. Això també sí. Estic d'acord amb tu.
Ningú. I a veure què passava.
Però és que saps què passa? Que només que votin els que en viuen, serà una bona trepa, eh?
És una bona quadrilla, no?
Es guanyaran.
Però bueno, si aquests els hi sumes, els que els voten, doncs encara són més.
Si ens anem a Madrid, hi ha tots... Perquè hi ha tanta... Polítics.
Si ens anem a Madrid, a més, a part dels polítics, hi ha tots els ministeris, tot l'exèrcit, tota la diplomàtica. Sí. Tenim les de perdre.
Els que no volem... Igualment perdem. Per això no cal.
Per això val més agafar-nos un calma.
Pensem que el món de la política va fent escales, i vull dir, hi ha persones que al principi pot estar més a primera línia, però tot aquest de la primera línia, el que mica en mica es van desplaçant amb línies molt més endarrerides, però que cobren igualment, la gent no sap que estan allà,
sempre
i es fan el seu sistema
de vida.
M'entens? I això mateix que ens tenim de mantenir a tots des del moment que surten a la política fins que es moren, es pot dir. I la prova ara mateix tenim lo de l'Amazon aquest de Valencià, que estan allargant, perquè arriba un moment...
Només li queden 2 anys i així ja podrà cobrar.
Que tingui el dret a cobrar per ser president de la Generalitat.
Això és vergonyós.
Vergonyós.
És més que vergonyós, lo de València.
I no passarà res.
Molt.
I la gent no cobra...
Són 200 i escaig de persones mortes.
Moltes.
Que no és broma.
Però jo veig que la gent en viu d'això també. Tens en compte que tothom aprofita per qualsevol motiu. Que sigui en perciu, del que sigui, és igual. El que li interessa és més el benefici propi, sempre.
Perdona, clar, i les vergonyós. Guerres no en viuen la gent?
Tots, estem tots.
Perquè no hi hauria
d'haver-hi... No, jo dic aquest cas en concret que es veu tan clarament el que van a buscar. El mateix que tots els polítics de diferents bandos. Vull dir, es van posant de diputat aquí a Catalunya, després passen a Madrid, després se'n van a la Comissió Europea, i així es van canviant els càrrecs, la gent ja no sap ni on estan, però tots cobren. I cada vegada normalment cobren
més. I després encara agafen... perquè en Felipe González i tots aquests tenen un altre d'allò que si la Ener, que si el gas...
Estan enxufats a les elèctriques.
Sí, però cobren, eh?
Ja surten amb el contracte fet.
Tenen despatx propi i tot, encara que estiguin ja liquidats.
L'Àngels vol comentar algun tema.
Sí, jo voldria canviar de tema, perquè la política no l'arreglarem mai.
Ja hem repassat les efemèrides. Ja està.
A veure, ja sé que és un tema que també s'ha tocat molt, però que ens afecta a tots els de Canet.
Sí.
Els actes que es fan a Canet que se solapen uns amb els altres. Aquest diumenge, en l'Odiol, em sembla que és, a l'Acro, fa no sé què d'opereta, un espectacle.
Sí, un espectacle. En parlarem divendres, per cert.
Vale, estic d'acord, molt bé. Però, comedians que fa sempre... Els espectacles els fa sempre a la tarda.
De Jardins de Comedians.
De Jardins de Comedians. Aquest diumenge ho ha de passar a les 12 del migdia.
Per no coincidir les dues coses.
Perdona. Té un públic Comedians i té un públic ACPO. Per tant, que el públic que va a ACPO no anirà a Comedians. Es podria fer tota la tarda.
No sé.
A les 12 del migdia...
És complicat.
És horrorós.
Farà molta calor.
El que passa és que aquí hi ha una... que nosaltres a l'ACPO es reclama que hi hagi una agenda oberta perquè
sempre ha d'haver-hi aquesta agenda
perquè se solapen sempre,
sempre.
Cada vegada, a l'estiu sobretot
hi ha la setmana passada hi havia el Vine a fer l'Indi
aquest dissabte, diumenge
el teatre, el 24, per cert, boníssim i felicito
sí, a la Treva
molt bona. I el diumenge què hi havia més?
Hi havia en de Pons.
Ah, sí, el Pau de Pons.
Pau de
Pons. Sí, Comedians.
A la tarda.
I l'hora de teatre. Però la gent que va anar a un lloc no va anar a un altre. Vull dir, es poden repartir per tot arreu.
Va haver-hi gent per tot arreu.
Sí, però, o sigui, tu el que diries és que no cal...
No cal canviar els horaris.
A les 12.
Clar.
Clar. Però no creieu el que dèieu ara, eh? Aquesta agenda que es reclama, cada tertúlia surt el tema de l'agenda, també, que hi pogués haver una agenda, un calendari,
sí,
on es pogués gestionar d'alguna manera, que potser si fem 20 coses al mes, doncs no les fem 5 el mateix dissabte, sinó que les anem repartint al llarg de, clar, sí, dels caps de setmana.
Però és que cada cap de setmana hi ha coses.
Hi ha vegades que venen gent a actuar, llavors això, si tu tens que contractar,
clar,
una persona perquè vingui a actuar i pactes un dia de l'agost...
Sí, però el jardí de comedians es fa sempre a la tarda.
Sí, mm-hmm.
Sempre.
Però ells també es troben amb aquest problema.
I s'han hagut de canviar, han hagut de canviar per lo de l'acto.
Ho has de contractar amb temps.
I llavors, clar, és...
Però jo crec, però no calia, jo crec una no. cosa, no que net, sí, som 15.000 habitants. Jo crec que hi ha gent per tot. Ara, que un dia t'agradi més una cosa que l'altra i no puguis anar, o puguis anar a les dues i no puguis, això és un altre tema. Sí, però, Canet, som un gent, eh?
Sí, clar. Per això que no calia canviar l'horari.
Per això l'horari. Que és el que ella diu.
Perquè de la tarda, allà als Jardins del Comediant, s'està de meravella, i el que vulgui anar a l'Odeon, doncs que vagi, evidentment.
Que el problema és el que vol anar als dos llocs. Llavors,
jo la setmana passada em vaig perdre comedians perquè volia veure el teatre.
Clar.
I com que el dissabte no hi podia anar, hi vaig anar el diumenge i em vaig perdre comedians.
Clar.
Però això sóc jo.
Però l'ideal seria que hi hagués una agenda més espaiada, potser, d'actes, i que la gent no s'hagués de perdre res. És a dir, sapiguessin que, per exemple...
I no tenim llocs, no tenim locals, no tenim...
Cada entitat que organitza té la seva programació...
I té la seva gent, també.
El que s'ha de fer és posar-se d'acord i no trepitjar un espectacle a l'altre.
Volia fer una aclaració amb això que...
No es pot programar.
Amb això que deies...
Això és molt difícil.
Coordinar això és impossible.
Amb això que deies, Àngels, que a l'Odeon, vull dir, el que s'organitza no és de l'acte. L'ACPO com a entitat organitza coses i ocupem a l'Odeon quan necessitem fer alguna
cosa, sí,
sempre que hi hagi lloc, perquè
clar,
són altres
que sí, que sí,
entitats
clar,
que també fan coses a l'Odeon, no només per l'ACPO. No,
però jo el que vull dir és que lo de comedians no entenc per què han canviat de la tarda al matí, perquè podíem fer-ho la tarda igualment, com vam fer la setmana passada, com vam fer la tarda.
Home, a migdia, bueno, és una així. Hora que...
A les 12?
No,
bueno, però jo dic, nosaltres hem fet els vermuts musicals.
És diferent un vermut musical.
Sí. El vermut invita...
Però el vermut musical al migdia jo el veig. Sí. L'hora del vermut, sí, és el solet, sí, sí, no?
Ja, però un gospel, sí, i a més, presentació del nou programa d'aquest any.
A les 7 de la tarda
m'encaixa
més.
Any?
Sí, sí.
Vaig,
sí,
quin problema tenim, ara.
No, no és un problema.
No, és una recomanació,
recomanació,
no?
Recomanació, que clar, que
però costa
que
molt,
si un ja ha programat a les tardes, doncs que tingui les tardes, i l'altre, com que ho fa en un altre lloc, doncs que ho faci en un altre lloc.
I un altre anirà de viatge i l'altre farà una excursió.
Home, clar, mira.
És molt difícil coordinar tota la quantitat, sí, que hi ha en una població.
Jo penso que
per molt que ho intentem, mai estarà a gust.
No plourà mai el gust de tothom,
mai,
això està clar.
Mai, mai.
No, però és com la política, igual.
Sí. Però jo estic d'acord amb la Divina, no calia canviar-lo.
No calia canviar-ho. No.
Hi haurà gent que anirà amb una cosa i clar, gent que anirà amb una cosa.
Hi ha gent que va anar... el Pau...
Sí, el Pau de Pons,
sí,
aquest.
De Pons, aquest, sí. I hi ha gent que vam anar al teatre.
Clar.
I no passa res.
Clar.
Hi havia gent? Tu vas anar al Pau de Pons?
No, jo vaig anar al teatre perquè ja teníem les entrades agafades. Però al teatre també hi va haver gent que hi va anar el dissabte.
Sí.
A les 8, em sembla que era.
Sí, dissabte.
I nosaltres el dissabte, el diumenge era a les 7.
A les 7.
A les 7. Però després fer l'indi... estava ple, també, perquè hi ha,
tot
molt, de
està ple.
Perquè hi ha molt de jovent. S'ha sí. d'acceptar una mica.
Jo també ho entenc. Jo també ho veig,
no, si jo ho accepto.
Jo també, com vosaltres.
El que no entenc és aquest canvi d'horari.
No calia.
Per un dia.
No sé.
A no ser que
el dia del,
un altre tema.
Del Pau de Pons...
Però ja no és un vermut musical.
El motiu en concret, però no ho sabem, el per què. També ha de saber-ho, això.
Clar, a lo millor és perquè el Pau de Pons va tenir una baixada de públic. No?
No, 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 no.
Doncs així no ho entenc.
A més, a l'estiu, els Jardins de Comediància està de meravella.
El dissabte diu que...
A la tarda, a l'estiu.
Fora dels mosquits.
Sí, sí. No podem tenir-ho tot, eh? Ara ja és època de mosquits, que ja ve la calor, eh?
Jo també. Jo també vaig amb pantalons sempre.
És igual, però em piquen igual a mi, encara que posi pantalons.
Bueno, han de menjar, també. La fauna aquesta també ha de menjar.
Sí, bueno.
Però hi ha gent que no li piquen, eh?
Penso que estem tots d'acord que no calia canviar l'horari,
no
que
l'horari.
Hi ha prou de gent a Canet per omplir...
Almenys que ho reivindiquem, que no torni a passar, perquè clar...
I és molt difícil lo de l'agenda, perquè un poble
I
com
per
Canet...
I per més bé que ho facis, no ho faràs bé per tothom.
No,
això mai.
Mai.
I és molt difícil, perquè
Veure, penso que al mateix temps està bé que estigui divers que hi hagi diferents espectacles per diferents persones.
Gràcies. És que hem demanat una mica d'aigua per l'Àngels, m'anava fent senyals perquè se m'estava entrant la
dosa aquí. Gràcies,
Carles.
De Mar, hi ha més de centre, més de 100 i pico entitats.
Clar,
que
clar.
Això és el que jo volia
diferents
dir.
Diferents actes.
Que hi ha 100 i pico d'entitats.
I tant hi ha de culturals, però també n'hi ha d'esportives. Cada té la seva parcel·la. Sí. I això és molt difícil d'organitzar, molt dificilíssim. Per tant, tothom té d'anar més o menys al seu aire i a veure, cada un té
el
seu públic i el públic té d'anar escollint
que està bé que hi hagi aquesta oferta
i que hi hagi diversitat.
Que escollir,
perquè... Clar, per és que si només edats, hi hagués
una cosa malament, un sol acte, tampoc perquè... pensis que la gent
no hi podria anar tothom.
El dia 15, l'ensemble fa el festival de fi de curs.
Sí.
Natàlia Prior.
Hem parlat ara, justament, eh?
Que...
M'ho ha semblat que era...
Però què passa? Que no pot fer-ho tot d'una vegada. Ha de fer uns grups a les 4 de la tarda i els altres grups a les 6 de la tarda.
Bueno, i quin problema hi ha?
Coi, que un festival sempre es fa tot junt.
Clar, queda una mica tallat, no?
Queda tallat.
I per quin
perquè
motiu?
Perquè si tu estàs per veure... Sí, sí, sí. Si tu, per exemple, tens un net que et surt a les 4 de la tarda i un que surt a les 6 de la tarda...
Sí. Ja.
Doncs mira, quan acabis d'una cosa, te'n vas a l'altra.
No, que és el mateix...
Quin és el problema? Perquè ho fa tallat.
Perquè en l'audió no hi cabe tot, tots...
Per això
pels alumnes que hi ha i les invitacions que dona
i les entrades que hi ha i l'embalat.
A l'embalat no hi ha les instal·lacions de teatre adequades. Que hi ha adequades. Clar, que hi ha a la,
no els hi va bé.
Això és un problema
logístic que tenim a Canet. És un problema logístic que tenim a Canet. Un problema...
Però ja fa anys que va això, eh?
Dale, amb els fa anys.
Sí, sí.
Però ja és hora que s'arregli. Ara continuem malament com que fa anys.
Exacte.
Tenim el que està més ben sentat.
Tenim el que tenim. A mi també. I aquella escala, jo que vaig amb el...
I la brana que no s'aguanta.
Allò, aquella escala, allò, aquell lateral. No, però et dona molta inseguretat.
Parleu de l'escala de...
Fimbreja.
De l'Odeon. No, perquè la gent que ens escolti se n'ha sabent
qui, eh? Allò que de pujar i baixar, allò fa a mi, que vaig una mica insegura. La resposta és que jo ja no hi vaig, eh?
No, vol dir l'escala de pujar...
Pots demanar una...
Sentar-te, eh? No vol dir...
Les grades.
Les grades. Clar, però de vegades no hi arribo a temps.
Bueno, ens faltaria potser, no només a l'Odeon, sinó en general, més accessibilitat al poble a l'hora de poder que no trobéssim escales per pujar, voreres com toquen...
L'Odeon té ascensor. Per la gent que no pot...
No, però jo
m'hi trobo, una cadira de rodes i no puc passar.
Però quan estàs a dins...
A davant hi ha 4 o 5 fileres, si ve el cas.
No, no.
Home,
sí, però això no és, perquè 4 o 5 fileres no n'hi ha prou.
No, n'hi ha una. Perdona, n'hi ha una, que és el número 4, que nosaltres hi estàvem sentades diumenge. El número 4 és...
Perdona, les files enumerades... Un moment. Si tu mires el número de cada fila, la primera és el número 5.
No, la que està baix, sí.
Numerada, sí. Llavors, aquelles 4...
Àngel, m'escoltes un moment, sisplau.
Un moment. Aquelles 4, depèn de la gent que posen, posen més files a davant.
Que ho referiu a aquestes que són movibles.
Un moment, Àngel. Àngels, nosaltres teníem la fila 4 i era la de baix de tot.
Sí, ja ho sé.
I llavors, clar, comença a les 5.
Però la primera numerada és la 5.
És la 4. La 4
la numerada,
és
la numerada.
I nosaltres estàvem a baix.
Clar.
Que podies estirar les cames.
Però aquelles són les que són com movibles, que les posen depèn.
Si no hi ha gent, no les posen.
Exacte. Però clar, hi ha gent que potser necessita estirar les cames, o que necessita més espai, o que no pot
pujar, no pot pujar les grades.
Perdona, jo a l'Odeon sentada estic molt malament. A les grades. Molt malament.
I jo, un mal.
Perquè no em puc estirar les cames. Tu, perquè no
és dura.
Les tens curtes.
La poso davant de la cilindra davant.
Prefereixo.
Ja t'han dit que m'ha curt, ja està.
No es pot ser baixet, eh? No es pot ser baixet.
No es pot ser baixet, digue-ho a mi.
A mi pots dir grassa, però alta ho soc.
I tant.
I llarga de cames també.
I tant.
No.
No sé, eh? Ja mirarem la mida.
No sóc jo mateix, no sóc jo, m'ho dic.
Però sí que és cert que aquest problema hi és i se'n parla.
I t'ha dit que estar assentada estàs més bé al centre que a l'Odeon.
Que a l'Odeon.
Sí, després una altra cosa. Tenir l'escenari a baix.
Sí. Clar.
Sempre has de mirar avall, tu.
Clar. I llavors tampoc és per l'esquena, no, tampoc
no.
Ens va bé.
No, no, i que no ho veus bé, no, perquè és avall. L'escenari ha d'estar aquí.
Clar,
l'única vegada que m'he trobat amb una persona que em va impedir veure mitges.
No, no, no és que t'ho tapin, és que l'escenari és antipàtic.
Amb el cap et tapava, semblava,
home, perquè tu ets
semblava
petit.
El cucurella amb aquell cabell que porta.
No vols ser petit, ell, saps?
Ai, del...
És igual, doncs... en cucurella.
Vale, és un jugador que té un cabell així.
Sí, sí, sí.
Em va impedir veure mitja funció.
Canviat la
no podia
cadira.
Veure.
Només si l'escenari hagués sigut a l'alçada normal de tots els escenaris, clar, ho veus bé. Ara. Però el tens allà ensorrat.
Clar. I no ho veus bé.
Clar, és que... sí,
sí. Però per allò de més...
Bueno, va. Ai, no hi ha cap més tema.
Home, sí. Però sí. Tot i així, vosaltres cada cap de setmana feu coses, no? Sí.
Evidentment. Malgrat que no m'agrada la d'Ion, jo hi aniré.
Cada setmana.
Perquè les obres de teatre m'agraden molt.
Jo depèn, i... jo cada
setmana. Depèn de...
Sí. Depèn de l'espectacle que facin, evidentment.
Sí, però creieu que hi ha bona qualitat a l'hora de presentar propostes, espectacles, sí. Hi ha bona oferta?
A veure, un moment, el que era diumenge era del centro,
sí.
Els que actuaven. I aquests tenen molt bona...
I ho van fer-ho molt bé.
Molt bé.
I molt ben dirigida.
Actuen
molt
de meravella, m'entens? Perquè...
Ells es van emocionar i nosaltres
sí,
també.
Clar. Sí, sí.
Molt bé, molt bé.
Molt bé. Que el tema...
No, però estava molt ben portat, perquè
sí.
Hi havia
bueno, és que l'obra és
algun
això,
pic dels d'humor,
sí,
hi havia alguna cosa d'humor que, mira, tot i així el públic reia. Vull dir, bé,
de fet, ara estem a punt d'encetar el mes de juny, tindrem un munt d'espectacles, Festa Major, després Canet Rock, sí, per tant, la gent d'aquesta estarà bastant intensa.
Home, a mi m'apassiona aquesta cosa.
Ja t'hi esperes,
I és maco, eh?
Sí.
No d'anar-hi, de veure-ho. Que la gent ve i que els hi agrada i que no...
Es veu un Canet viu, eh?
Clar, és que moltes vegades diu la gent, és un poble dormitori.
El concert de Festa Major es farà també als Quatre Cantons?
Ho hem de veure a l'agenda, perquè clar, les ubicacions és un altre tema.
I qui vindrà de concert, la Meravella?
Ho hem de descobrir quan surt el programa de Festa Major.
A Caldes a veure-la.
A Caldes ja el veurem allà.
També hi aneu?
Sí.
Caram, escolta.
Sí, sí.
La Meravella... jo ho sé perquè fa molts anys que vinc a Canet i l'he vist moltes vegades.
Jo també, l'he vist.
Però
no m'encanso mai.
Els cantants han anat canviant.
Home, clar, perquè bueno, s'han fet grans.
Algun
no voldràs que cantin grellets
com vosaltres. Gran com jo i veig allà i penso què fot aquest senyor tan gran aquí? Tu?
Bueno, no, que han canviat.
No.
I si no anirem a Arenys, que Arenys hi va.
Pues escolta-me, després hi va la Salvatana també, Caldes.
Sí.
Bueno, vull dir...
També són
són orquestes.
No, que els canvien tots.
Però també tenim a Canet.
No, que els canvien, és que la gent es fa gran.
Home, les orquestes...
I es jubilen, clar, també.
Clar, és una professió, realment. A Canet tenim, déu-n'hi-do, els músics que tenim i gent jove que comença.
Sí, molt bé, molt bé.
Hi ha la Girasol, que també...
Bueno, no, és una orquestra diferent.
També han canviat la Girasol, eh?
No. També porta marxa, no?
Ja. Home, sempre, clar, sempre porta molta marxa. Però ara, per exemple, tenim aquests que fan el tribut a l'Oreja de Van Gogh, que són molt coneguts,
sí.
Tenim la Jodie Cash, que també està tot arreu actuant, vull dir, tenim
bueno,
gent molt potent.
L'any passat van portar una orquesteta,
és urca, l'esta ja no s'ho ve.
Sí, no us va agradar, no vau estar...
Bueno,
ui, allà
no era
mirades.
Concert de Festa Major.
No hi havia gaire ni.
Allò era un popurri que hi havia allà, que mira...
Sí, passa com pugui.
A més, hi ha una altra cosa. Quan es feien els concerts, els feien a la plaça Universitat, allà hi anava la gent que volia sentir el concert.
Clar.
I aquí no. Aquí passen amunt i avall, els que venen de la platja, amb tots els estris de la platja, passen pel mig de les cadires i no poden, i no se'n retiren,
i no
callen.
No se sent bé, també.
Clar que no.
No hi ha bona acústica.
Però un concert no es pot fer a l'embalat?
No, si el volen fer a la plaça Universitat...
Però Caldes munten un embalat pel concert.
Clar, però sent estiu potser l'aire lliure fa més.
Però l'aire lliure, aquí a la plaça Universitat era de meravella.
Però, per exemple, les barraques, per la gent més jove, estan a la platja.
Ah, sí, molt bé, a mi em sembla perfecte.
Que pels músics diuen que pels instruments no va gaire bé, però clar, està bé.
Però està molt bé allà.
Ah, també es havia fet, la platja.
Sí.
Jo, quan vaig venir aquí, es feia la platja.
Sí.
Després es va fer... un tallar al pavelló.
Veus? Quin canvi d'ubicació, eh?
M'entens?
Sí.
Abans de fer el pavelló...
Ah, però jo les festes majors, la festa, recordo, i a Calella, per exemple, els embalats de la platja.
Els embalats de la platja.
Allò era festa major.
Que es ventilen ells sols,
clar,
aquells,
no hi havia res encara.
Clar.
L'any passat ens hi va arreplegar la pluja a l'embalat de Calella.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
I entrava l'aigua per tot arreu.
Hi havia
Can Manent.
I a Sant Pol.
També, a Sant Pol també.
Aquí era molt maco quan es feia la platja.
Molt
maco. I tenies la gent, sortir quan la poble.
I a més, llavors estava morat.
Anava
morat. I
anava
arreglat, sí.
No com ara, eh?
Ara s'anava superpenjat.
De qualsevol manera.
Allà és que feia fresqueta, eh? I anava bé, eh? Sí,
i pluja també. Un any no podíem baixar del cotxe.
A més, si ballaves, de fred no en tenies.
Home, si ballaves, no.
Hi havia palcos. Hi havia palcos, eh? Hi havia
palcos, sí.
Això a Calella encara es fa, eh?
Està sortint urticària, eh?
De què està sortint urticària?
De tot allò, aquells...
Era maco.
Pautinatges.
Bueno, és història, també.
No, però Calella, a Calella i a l'embalat no hi ha palcos.
Ah, no, clar.
A l'embalat.
Els formats canvien, i els temps també.
Tot canvien.
Una vegada van fer el parc, van muntar una carpa a la platja i estava oberta. I també va quedar molt bé.
Sí. És el que hi ha a Calella i a Sant Pau.
Clar.
Clar.
Una carpa embalat i està obert.
Sí,
sí. I allà està tot.
El que passa que amb el palcos es feien cèntims.
Amb palcos o sense palcos, nosaltres hem d'anar tancant la paradeta d'avui, la festa major d'avui.
És que no parem de parlar d'abans, eh? Està greu, però...
No, hi hem parlat d'avui,
hem parlat d'avui, hem parlat de lleis, hem parlat de novetats, però per final ha sortit el tema d'abans, és el que hi ha.
Home, jo és que els palcos, l'embalat...
No, bueno, l'embalat a mi m'ha...
Te'n recordes, eh?
Te'n recorden, eh? Aquest any aquí, a l'embalat de Canet, i on te faci falta. I la setmana que ve ens tornem a trobar, perquè queden 15 segons i ens hem d'acomiadar. D'acord? Gràcies per ser-hi, doncs.
Bon dia.
Bona setmana que ve. Gràcies.
Adéu.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Espanya comença la feina per intentar convèncer els 7 estats membres reticents a l'oficialitat del català de la Unió Europea. La qüestió ha tornat a caure de l'ordre del dia per alguns dubtes legals i econòmics que mantenen alguns països i que el govern espanyol confia que s'acabaran superant. Després del segon intent fallit de les darreres hores, per falta d'unanimitat, els 27 no veuen cap impediment perquè la qüestió es torni a considerar en un altre ple del Consell d'Afers Generals a finals de juny pels vols de Joa. De Sant Joan. I el Tribunal Suprem ha confirmat la condemna d'un any de presó per agressió sexual contra el periodista Saúl Gordillo, desestimant el recurs que havia presentat. Gordillo va ser condemnat per haver agredit sexualment una treballadora de 23 anys, volíem dir, al desembre del 2022, quan dirigia el digital principal. La seva defensa argumentava un error en la valoració de les proves, alegant que les imatges de la discoteca mostraven consentiment per part de la víctima, però el Suprem no ha considerat suficient per modificar la sentència. I continua la vaga Freixenet en protesta contra l'ERO, amb què l'empresa pretén acomiadar un 24% de la plantilla. Els sindicats denuncien la manca de voluntat negociadora de la direcció i exigeixen també una solució dialogada. En aquest sentit, també els treballadors de Correus han convocat una nova vaga general a Barcelona i també a altres capitals de província per protestar contra l'acostament de l'empresa al model Amazon i també la possible reducció de la plantilla de fins a 10.000 llocs de treball. El sindicat CGT denuncia la flexibilització de les jornades laborals i la vinculació de la part del salari a objectius, especialment en el repartiment de paqueteria. I un professor d'un institut de la mina, Sant Adrià del Besòs, ha estat agredit amb una navalla aquest dimarts a la sortida de classe. La víctima ha patit una punxada lleu a les natges i també una altra a l'esquena que no li ha arribat a tocar el cos. Es sospita que podria tractar-se d'un avís més que no pas una agressió amb intenció de fer mal. El docent ha estat atès a l'Hospital del Mar i també els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per tal d'esclarir els fets. I la justícia ha suspès cautelarment l'ordre de tancament i enderroc del Club de Mar de Sitges previst per al 2 de juny. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i un jutjat contenciós de Barcelona han acceptat dos recursos, un del club i un d'un particular, i han dictat la suspensió per urgència especial mentre resolen encara els litigis oberts amb l'Estat. I pel que fa al temps, avui el sol dominarà arreu, amb alguns núvols baixos. També a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i també en zones de muntanya del nord, tot i que no s'espera per ara cap ruixat. Pel que fa a la temperatura, atenció, perquè les temperatures pugen clarament. S'han registrat mínimes tropicals al Portbou i també es preveuen màximes de fins a 35 graus a Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Twitter, Facebook, segueix-nos a les xarxes socials. Ràdio Canet, marca la diferència.
Hola, polissons. El dimecres flotarem un nou vaixell, batejat amb el nom dels companys primer. Construït a les drassanes de Canet, aquí en el carrer de la Font número 8, primer pis. Perquè vosaltres sou els primers. Amb ell surcarem el 7 març i descobrirem tresors amagats, nous paisatges, noves colors, noves olors, nous sons. Farem nous amics. Esteu convidats. Us esperem. S'admeten polissons.
Ràdio Canet, 45 anys amb tu.
Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
Escolta La Caixa Tonta tots els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Canet, al 107.6 de la FM i a les 3w.radiocanet.cat.
Ràdio Canet, 45 anys amb tu.
Això és Santuari Rock. Des del 87, tu. A la 107.6.
Cada divendres, Santuari Rock. A Ràdio Canet, amb Lluís de Jarque.
Ràdio Canet, 45 anys amb tu.
RadioCanet.cat. Marca la diferència.
Les 10 del matí, moment d'arrencar aquesta nova edició de l'agenda de serveis i l'agenda cultural prevista pels propers dies. Hem de recordar que demà és l'últim dia per apuntar-se, per fer la preinscripció als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. Us recordem que l'oferta formativa a Canet s'amplia amb una clara especialització en el sector tèxtil i del disseny. Aquesta oferta formativa, en el cas dels cicles formatius de grau mitjà, són per la fabricació i ennobliment de productes tèxtils i la confecció i moda. I pel que fa als cicles formatius de grau superior, està patronatge i moda, estilisme d'indumentària, que és nova d'aquest any, i art tèxtil, que també és nova d'aquest any. Aquests programes ofereixen una formació integral combinant teoria i pràctica amb una forta connexió amb el sector professional i una mirada actualitzada al món de la moda i al disseny tèxtil. Recordem, últim dia per fer aquesta preinscripció, el dia 29, i al llistat provisional heu d'anar amb una miqueta de calma, que s'ho prenen ells també amb molta calma, perquè no sortirà fins al 27 de juny. Recordem també que per tots aquells que esteu preparant, ja siguin les selectivitats, els exàmens finals de curs, doncs que la biblioteca amplia els seus horaris. Serà fins al 3 de juny que, a banda de l'horari habitual d'obertura, doncs s'amplia entre setmana i obre els caps de setmana amb aquesta voluntat d'ampliar l'oferta d'espais on estudiar. Aquest horari, recordem que és únicament per estudiar, que no s'ofereixen la resta de serveis habituals de la biblioteca, que hi haurà servei de wifi i que l'accés és per persones més grans de 16 anys. A l'horari d'avui s'amplia des de les 8 de la tarda fins les 11 de la nit. També recordem que estem els últims dies per apuntar-se en aquestes convocatòries d'ajuts per activitats de lleure i casals d'estiu 2025, que es pot fer telemàticament a través del web de l'Ajuntament o a l'oficina d'atenció al ciutadà. Que voleu més informació, més dades, quina paperassa us poden demanar? Doncs és molt senzill, al Centre Cívic de Vilaflora o en horari de 9 a 2 del matí a aquest telèfon 93 795 46 25. El termini acaba el 30 de maig. De la mateixa manera que també acaba el termini per les sol·licituds pels ajuts individuals de menjador. Aquelles persones que ho desitgin poden presentar la sol·licitud als ajuts individuals pels infants empadronats a Canet. S'han de presentar preferentment de manera telemàtica a través de la instància en línia o bé a l'oficina d'atenció ciutadana. El termini, recordem, acaba aquest divendres dia 30. Recordem també una activitat, un taller que tindrà lloc la setmana que ve i que en parlarem d'aquí una estona amb la Marta Hernández, que és experta en comunicació empresarial, i és un taller sobre les mil i una eines per comunicar-te i promocionar el teu negoci, adreçat a tota aquella persona que vulgui doncs engegar un negoci o que ja en tingui un i vulgui saber doncs això, com fer-ne promoció, com divulgar tot el que ofereixen o el que poden arribar a oferir. Seran dues sessions, el dia 2 i el dia 9 de juny, de 2:15 del matí a 2:15 de la tarda. Per les inscripcions, aquest número de telèfon, 697-17-80-33. També recordem que les parades del mercat de dimecres, aquí caduca la llicència, ja poden sol·licitar-ne la renovació. S'ha publicat les bases, els venedors aquí caduca la llicència el proper mes d'octubre, doncs han de presentar el formulari de sol·licitud de renovació si desitgen continuar amb la seva activitat. Recordem que aquesta renovació és per 15 anys més a comptar des de la data en què es faci efectiva aquesta renovació. Recordem, la sol·licitud es pot omplir omplint el formulari que trobeu al web de l'Ajuntament i presentar-lo al Registre General de l'Ajuntament. I nova edició del Tecnoguel. La biblioteca doncs, ha tornat a sumar-se enguany al projecte Tecnoguel, una iniciativa impulsada per les biblioteques del Maresme i el Tecnocampus de Mataró, amb l'objectiu de promoure la ciència i la tecnologia entre el jovent i molt especialment entre les noies de 12 a 18 anys. La primera d'aquestes trobades del Tecnoguel, la primera d'aquestes dues activitats que organitzen, serà aquest divendres dia 30 a les 5 de la tarda i consisteix en la construcció d'un robot amb Leo Mindstorms EB3. No sabem, fins aquí arribem, no sabem més del que és, però vaja, els que siguin experts en aquestes coses segur que sabem de què estan parlant. Això organitza Eduquem-nos i recordem que cal inscripció prèvia a la biblioteca, recordem, Lego Mindstorms EB3, no sabem. Dues activitats que tenim per aquest cap de setmana a la Masoveria. El dia 30, un taller de polseres a 6:15 a 7:45 de la tarda. I el dia 31, un taller de boxa al mateix horari, de 6:15, en aquest cas, fins a 7:15. Recordem que per aquest cal inscripció prèvia i que totes les activitats doncs, són gratuïtes. Ara sí, agenda cultural. Recordem que avui dimecres a 6:45 de la tarda tenim sessió del Club de Lectura Avui Llegim, el llibre de les preguntes de Flavià Company, a partir de 6:45 a la biblioteca. Que dissabte tenim a la Casa Museu la visita teatralitzada La Maria us convida a passar. És una visita a la Casa Museu Domènec i Montaner a partir de les 12 del migdia. També dissabte, un passeig per la ciutat de l'Eternitat. És una visita al cementiri de Canet amb aquest ambient que se respira en aquestes hores ja del capvespre, a les 7 de la tarda. Diumenge, a la tarda, tenim òpera amb el cor de teatre i una funció, una obra, que ha començat doncs, com una obra amateur, com una obra local, podríem dir, de Banyoles, que és aquesta formació, i que s'ha anat extenent arreu del món, ha participat en diversos festivals i ha guanyat multitud de premis. Cor de teatre ens presentarà en opereta diumenge, al TMC. I més coset, diumenge a les 10 del matí, també tenim portes obertes a la Casa Museu i acabarem diumenge doncs, amb la presentació dels festivals Jardins de Comedians amb el concert de Fil de Gospel a les 12 del migdia. Si ens podrem mullar, si no ens podrem mullar, jo crec que no, perquè el temps no pinta allò que ens vagi a caure massa pluja. Tal com ho tenim avui, no pinta que vagi a caure gens de pluja. Ens ho explica ara des del Consell Comarcal del Maresme en Quim Serra. Quim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. La situació meteorològica avui marcada per un temps que s'ha de mantenir tranquil i estable a tota la comarca. Ambient assolellat que, a més, afavoreix un augment de la temperatura que anirà més de cara als pròxims dies. Probablement diumenge sigui el dia més càlid d'aquesta primera glopada d'aire calent que tenim des del nord del continent africà i que ha de mantenir, com dèiem, les temperatures estiuenques al llarg dels pròxims dies. De fet, avui alguna màxima s'enfilarà cap als 26-27 graus. Demà podríem fregar els 28 i divendres arribar als 29 o fins i tot fregar els 30 en alguns punts de l'interior de la comarca. Tot això amb vents que avui seran fluixos, giran cap a sud-oest, ja cap a aquest mig matí, mentre que la situació marítima estarà dominada per la mar arrissada, marees de marejol. De cara a demà a tres quarts del mateix, amb vents molt fluixos i situació marítima tranquil·la, i divendres també. Divendres podrem tenir alguns núvols prims a la tarda, poc importants. Dissabte sembla que es mantindria més o menys la mateixa situació, amb teranyines de núvols prims, mínimes més altes. Les màximes podrien baixar un palet, però poca cosa. En general, l'ambient continuarà força càlid. I diumenge, doncs, la temperatura que torna a repuntar cap als 30, puntualment no descartem algun valor que podria arribar als 31 graus ja diumenge. Per tant, calor moderadament intensa, la que tindrem ja de cara al principi del mes de juny. Recordem que estem ja a la recta final del mes de maig, justament diumenge començarà el mes de juny i ho farà amb una calor força intensa aquí a la comarca. Cap a dilluns, dimarts, probablement la temperatura es desinfli una mica, no sigui tan elevada, però tot i així la calor continuarà sent la protagonista.
Que ja no hi ha vuelta atrás, que això ja tira cap a suar bastant. Anem a saber què ens diu l'estadística, el que ens diuen les dades, el que ens diu Anton Ros, des de Temps Canet. Ton, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui el sol ha sortit a les 6:20 del matí i el tindrem fins un quart de 10 de la tarda. El dia ha començat amb la temperatura un pensament més alta que no pas ahir. De fet, és el que toca per l'època, cada dia una mica més alta, però tot i així és la normal per l'època. He mirat dades dels darrers dies de maig, del 28 al 31 de maig, ja que aquests propers dies sembla ser que ha de fer més calor del compte, segons diuen, però doncs el que he fet, he mirat aquestes dades i en els darrers 33 anys hem tingut temperatures d'entre 24 i 30 graus 73 vegades, del 28 al 30 de maig, és a dir, que per calor que faci no farà res de l'altre món. El final de maig més càlid van ser el del 2006, el dia 28 i 29 de maig del 2006, que vam arribar fins a 30 graus. Aquest any vam arribar a 23 graus abans d'ahir de màxima. Vull dir, encara falta. Avui el matí ha començat amb la temperatura entre 14 i 17 graus, segons la zona del poble, l'humitat un 86%, i a primera hora el vent estava en calma. I aquesta nit el com màxim tan sols 10 km per hora a un quart i mig de 3 de la nit. Ahir la temperatura va ser mig grau superior a la normal per l'època, amb una mínima de 16 i una màxima de 22. Dades de l'any passat, 18 graus de mínima i 22 de màxima. I dades extremes, 11 graus de mínima el 2007 i 30 de màxima el 2006. En quant a pluja, ha plogut 8 anys i l'any que ha plogut més, el 1998, que van caure 33 litres per metre quadrat. I això és tot per avui, que tingueu un bon dimecres.
Bon dimecres a tu també, moltes gràcies, Ton. Lu, què escoltarem?
Doncs mira, avui ja que sé que el Ton... Ho direm, Ton, per molts anys, que sé que fas anys, Des d'aquí et felicitem tots els companys de la ràdio i no podíem posar-te un altre tema que no fossin els Creedence.
tal com sona, amb Lu Pla i Raül Garreta.
Ho dèiem fa una estoneta, durant l'agenda, que de seguida, de la setmana que ve, com qui diu, el dia 2 i el dia 9, doncs l'Ajuntament de Canet ha organitzat un taller per totes aquelles persones que tinguin un projecte o negoci i vulguin donar-lo a conèixer de manera efectiva, creativa i sense necessitat de grans inversions. El taller serà impartit per Marta Hernández, experta en comunicació empresarial de l'empresa Comunicacció. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Molt bé, molt bé. I encantats de tenir-te aquí una vegada més. Ja vam tenir fa uns mesets per parlar dels sí. cafès.
Sí, i seguim amb els cafès, eh? Estan funcionant superbé, estic supercontenta.
Doncs recordeu que tenim els cafès en marxa, que són els dimarts...
Els dijous.
Sí,
que tothom a venir demà, tothom que vulgui, a venir a les 3. Ho fem de 3 a 2 quarts de 5, oberts a tothom, autònoms, emprenedors, gent que tingui un projecte en marxa, que se senti sol, sobretot enfocat, ja ho dèiem, el dia que vam parlar, gent que al final els autònoms treballem molt sols i necessitem envoltar-nos de gent que ens entengui, sobretot que ens entengui.
En aquesta ocasió ens parles d'una història que té a veure, òbviament, sí, que són aquestes 1.001 eines per comunicar i promocionar el teu negoci. Què ens expliqueu en aquesta ocasió?
Sí, mira, el que hem preparat és una formació de 2 dies de durada que el que pretén és fer com una mena de checking list de la nostra empresa. Uh-huh. És agafar i dir, a veure, estic venent el que vull, m'estan coneixent tot el que vull? No, vale, què més puc fer? I aleshores el que fem és passar revista, no? És fer com una llista de... Què podria estar fent jo per comunicar-me amb els meus clients, amb el meu públic objectiu, amb els meus col·laboradors, amb els meus proveïdors? O sigui, és des del punt de vista de la comunicació, que és el que jo em dedico, avaluar totes les eines que tenim a l'abast per donar a conèixer la nostra empresa i donar el millor servei i la millor comunicació. I el que fem és el que et deia, és com una mena de checking list, no? D'anar dient, vale, tenim tot això, ho faig, no ho faig, ho estic fent, ho estic aplicant de la manera més òptima, de la millor manera, ho puc fer d'una altra, hi ha alguna cosa que podria estar fent i no estic fent, i és una mica això, és un curs que pretén ser molt pràctic i molt aplicable, que jo, per mi això és com superimportant, que quan acabem aquests 2 dies de formació, quan la gent marxi, digui, vale, jo m'emporto un aprenentatge que el puc començar a aplicar des d'avui mateix, i aquesta és la idea.
Anem per parts, a quin públic està dirigit aquest taller?
Mira, aquest taller tant pot funcionar com per una persona que comença el seu projecte i llavors necessita tenir com el quadre d'inici, no? De dir, vale, què podria fer, no? I aleshores té tots els elements als quals ha de posar atenció per posar en marxa la seva empresa en aquest aspecte, de comunicar-te i promocionar-te, o per empreses que ja estan en funcionament i que diuen... Què més puc fer? O sigui, amb el que estic fent no és suficient per arribar al meu públic, com més ho podria fer? I aleshores serveix per això, per fer aquest repàs.
I quines són les principals eines de comunicació que tractareu?
Mira, el que farem serà com una visió global de tot, des de com és el nostre logo, des de quina és la imatge, o sigui, tots els elements d'imatge corporativa de la nostra empresa. Si jo tinc un local, aquell local està transmetent el que jo vull transmetre, o és un local que no té res a veure amb mi? Analitzar tota la part de les eines de màrqueting, des del que és el màrqueting digital, i fer una anàlisi de dir, estic fent servir les xarxes socials, les estic fent servir de la manera correcta, estic fent servir masses i no són les adequades, o sigui, és fer un repàs, no? I aleshores ja, doncs, des d'aquesta part del que és la imatge que nosaltres volem donar de la nostra empresa, a com és la nostra web, com són les nostres xarxes socials, quines eines de màrqueting estem fent servir, quines més coses podria fer. Estic fent servir eines de gamificació que potser serien idees, les podria estar fent servir i això no em costa, no? Sobretot, el que sí que és important per mi també és que està molt enfocat a no necessitar grans recursos, perquè si som una mega empresa, tenim un equip de màrqueting que li passem pressupost i ens fa una campanya que pagando San Pere canta, no? Com diu aquell. El que volem és trobar totes aquestes eines que amb mínima inversió o sense ens poden jugar a favor. Al final és, anem a ser creatius, anem a adonar-nos de que tenim molta creativitat, que potser no l'estem explotant tot el que la podríem explotar.
Les xarxes són el gran aparador?
El problema és que la gent es pensa que sí, però no tots els negocis venen perquè tenen perquè utilitzen les xarxes. O sigui, hi ha negocis que no és la xarxa social la que et ven. Si tu tens una botiga física, tu has de tenir molt cuidada la gent que tens al voltant, perquè són els veïns els que passen per davant de la teva botiga. Tenir una xarxa social que t'està promocionant a Barcelona, pues, si tens una fruiteria, la persona que viu a Barcelona no vindrà a comprar-te la fruita. Llavors, què fas tu per potenciar aquesta història de quilòmetre zero, de proximitat, de comerç local? Clar, cada negoci, cada tipus de negoci, té unes eines que són les que ha d'utilitzar. La idea és, parlem de totes les eines i de totes, analitza tu i pensa tu quina és la que tu necessites, la que tu et pot anar bé.
Què hem de penjar i què no hem de penjar al Facebook o a l'Instagram? Què no cal o què és contraproduent fins i tot?
Saps què passa? La formació no està pensada perquè si tu vols estratègies de xarxes socials, aquesta no és la teva formació.
Molt bé.
M'explico? O sigui, sí, t'ho dic perquè, aquí el que fem, o sigui, a més el títol, el mil i una eines,
sí.
És evident que el que pretenem amb aquest mil i una eines, recordant el llibre, és donar aquesta sensació d'infinitat. Les xarxes socials són una d'aquestes eines.
És la lluna, diguéssim.
Exacte. Sí, no, t'ho dic perquè, clar, al final el que es tracta és de veure que tenim molts recursos a l'abast i que hi ha uns que estan inventats i els altres que ens els podem inventar nosaltres. I la idea d'aquest taller és que parlem de tantes coses i entre els propis assistents acabem fent com una mena de brainstorming que de cada eina que anem comentant, cada cosa que anem analitzant, la persona se li encengui una llumeta i d'allà surtis amb molta inspiració. Llavors, les eines, les xarxes socials, evidentment, hi haurà un moment del taller en què ens pararem i direm, molt bé, tenim unes xarxes socials. Les xarxes socials ens hem d'estar posant floretes sempre nosaltres? No, perquè si ens estem posant floretes sempre és com quan estàs amb uns amics i si tu estàs parlant sempre de tu, no? El jo, al final els amics et fugen i ja no volen. Vale, doncs, evidentment hi haurà les tècniques, no?, de xarxes socials. Doncs has de parlar del que fas, però també has de posar en valor el que fan els altres. Si tu tens una botiga de quilòmetre zero, doncs potser no has de parlar només dels teus productes, sinó també dels productors que tens al voltant dels quals tu t'estàs nodrint, no? M'invento. Si tu tens, per exemple, un restaurant i tu dius que estàs fent servir producte de quilòmetre zero, doncs potser no sempre has de posar fotos dels plats que tu cuines a les teves xarxes, sinó que potser el que has de posar són la foto del pagès on li vas a comprar les verdures i posar en valor aquell pagès, no? Perquè ell també posarà en valor que el seu producte arriba aquí a la vora i els restaurants de la zona els estan fent servir. És buscar aquest win-win també, no? Aquest jo parlo de tu parles de mi i ens connectem.
I aleshores...
Digue'm.
No, traient a les xarxes, que ja hem dit que és només una d'aquestes mil i una, què és el que més... On es cometen més errors? Què és el que no fem del tot bé?
Mira, moltes vegades el que esperem és que la gent vingui a nosaltres sense haver de fer res. I dius, clar, tu no pots, no? I amb els comerços físics passa molt, no? La gent munta negocis i muntem botigues, aixequem la persiana i pensem que pel fet d'aixecar la persiana ja tindrem a la gent fent cua a la porta. No, t'has de fer veure. I la manera de fer-te veure és fent coses diferents. Llavors, clar, hi ha moltes eines de màrqueting, no? De màrqueting presencial, que dius, bueno, tu pots tenir un rótol que cridi molt l'atenció, uns colors a la botiga, què tal, però tens un aparador que l'aparador és la teva targeta de presentació, per exemple. Juga amb l'aparador, no posis les quatre caixes allà de qualsevol manera, sinó que, jo què sé, fes aparadors temàtics, juga amb els colors, estacionalitza'l, no? O sigui, això moltes botigues ja ho fan, però a vegades pensem que per tenir un aparador de qualsevol manera ens funciona, no? A la gent li agrada molt jugar. Pues no és el mateix si jo què sé, estic pensant, no? Ja, clar, quan les grans botigues això ho tenen molt clar, que t'organitzen, per exemple, et distribueixen les botigues per colors, o entres i hi ha una música determinada en funció del públic que tu vulguis atreure. Mm-hmm. Quan fas targetes de fidelitat, que a la gent li vas posant un segell perquè vingui, doncs és fer reflexió sobre tot això. I dir, vale, jo al meu nivell més petit, perquè sóc un comerç local, què puc fer de tot això que fan les empreses grans perquè el meu públic estigui venint, no? Com puc mimar els meus clients? Com que jo sóc un negoci petit, no he de tenir una base de dades dels meus clients i felicitar-los l'aniversari. M'ho invento, eh? O sigui, mm-hmm. Estic pensant aquí, perquè al final del curs és una mica això, no? És, quina relació tens amb els teus clients? Què pots fer per fidelitzar-los més o perquè et recomanin? Mm-hmm. És una mica això, no? En funció de cada negoci, perquè, clar, estem parlant de botigues, però pot ser que vingui una empresa que no té botiga, que és un servei, que pugui ser un advocat, o pugui ser un gestor, o pugui ser un tal. Vale, doncs en funció del negoci que tens, mm-hmm. què tens tu que et faci, que t'apropi al teu client, no? Com el pots mimar i el pots dir que et prioritzi a tu?
Com s'estructura el taller? Hi ha teoria, pràctica, ja feu dinàmiques?
Sí,
com...
sí, el que fem està pensat com en dues parts, no? Hi ha una primera, el primer dia, el primer d'allò, és fer com aquest check-in list, no? De dir, a veure, què tenim per comunicar-nos i per promocionar-nos i per vendre el nostre projecte i perquè ens coneguin, i aleshores fer aquest llistat i amb les tècniques i les característiques que té cada una d'aquestes eines, mm-hmm. i anar autoavaluant de tot això què estem aplicant bé i què podríem millorar. Mm-hmm. I llavors, després de tenir aquest dibuix, aquest primer esquema, aquest primer llistat, la segona part seria, vale, anem a posar-ho en pràctica, anem a marcar-nos objectius. Vale? Uh-huh. Jo què necessito ara? Créixer en facturació, créixer en clients, tenir, idear un nou producte que fins ara no el tinc, i en funció d'aquests objectius farem un pla de comunicació. No sé si ens donarà temps en dues sessions a fer un pla de comunicació sencer, però com a mínim que el tinguem com mig embastat, perquè quan la gent acabi el curs tingui un pla d'acció, mm-hmm. de dir, vale, molt bé, doncs ara he descobert una sèrie de coses que puc fer per arribar als meus... per fidelitzar encara més els clients que tinc, per arribar a nous clients, però tinc unes accions que puc aplicar i, a més, calendaritzar-les, que no surtin d'allà dient, ah, vale, sí, mira, a lo millor podria fer una acció gamificada un dia d'aquests i faré un sorteig, o faré no sé què, però el faré. No. Jo vull que quan el dia 9 acabem el taller, d'allà tothom surti amb unes accions concretes i unes dates. Que si d'aquí 3 mesos decideixo anar a fer un cafè amb ells, em puguin dir, Marta, doncs mira, he assolit el meu objectiu. Sí, la idea és aquesta, que sigui un taller molt pràctic, que no surtin d'allà amb un rotllo que jo els hagi fotut i amb una llista de coses immenses que poden fer però que no aplicaran mai a la vida. No. Quan acabem, la gent ha de tenir clar que ha de sortir amb una idea nova per passar a l'acció, com a mínim una.
Quin percentatge, que un negoci funcioni, quin percentatge li deu a la comunicació?
A veure,
un petit negoci, una botiga, diguéssim, la fruiteria, com deies, posaves tu l'exemple, per exemple.
És que, si te n'adones, Raül, estem, tot és comunicació. O sigui, des que entra un client a la teva botiga i li dius bon dia, ja estàs comunicant. Com tu no li diguis
bon dia...
De fet,
abans de que entri tot, no? Perquè, com deies, l'aparador...
Clar, és que és tot. És que, clar, és molt bèstia que jo et digui que és el 100%, perquè no ho és. Evidentment, t'han de sortir els números, el teu producte... Però és que al final és tot, la comunicació és tot. O sigui, des de que aixeques la persiana i veus un aparador, des de que tu reps amb un client i li dius... La manera en com li diguis bon dia, no serà el mateix si li dius bon dia amb un somriure... que si li dius bon dia com si li estiguessis perdonant la vida, no? Quantes vegades hem entrat en una botiga i no ens diuen ni bon dia i ens diuen, què le pongo? Mira, no em posis res, me'n vaig a la botiga del costat. Mm-hmm. Vale? O sigui, que clar, al final, la manera com nosaltres parlem amb els nostres clients, la manera en què nosaltres tenim el nostre aparador, la lluminositat que pugui haver la nostra botiga, si està neta, com està, el producte que tenim, o sigui, el producte també està comunicant. Quin tipus de producte tenim, quina qualitat té el producte, quin és el preu del producte, com l'estem promocionant, com l'estem oferint. O sigui, al final, tot és comunicació. Quan el client surt, ja, evidentment, en una botiga que tu tens un client que és recurrent i que pot venir cada dia, doncs no hi ha una postventa, perquè la postventa és quan vingui de mal i preguntes com et van sortir les pomes que vas comprar l'altre dia, et van agradar. Això és comunicació, també. Si venem un servei i nosaltres tenim, jo què sé, instal·lem finestres i tal, doncs, home, ja sabem que un client que s'ha canviat les finestres probablement no tornarà a canviar-se les finestres fins d'aquí 10 anys, però al final aquest client és un prescriptor nostre. Què ens costa de fer d'aquí una setmana, 10 dies, un mes, una acció postventa de dir, escolta'm, tot bé? Com va? Com ha estat? Has tingut algun problema? Has notat que ja no t'entra l'aire, ja no t'entra el soroll? M'explico, sí, totes aquestes accions, que aquell client no tornarà a comprar-te aquelles finestres, però probablement te pugui recomanar, i això és clau, és vital. Totes aquestes coses moltes vegades no les tenim en compte, ja estem fent la venda i ens oblidem. No, va més enllà. I és prendre consciència d'aquestes coses, d'aquestes petites coses que al final poden ser un client que tu no te l'has de treballar, que et ve del boca a orella, que és superimportant. També.
Doncs recordem, el dia 2 i el dia 9 de juny, de 9:45 a 2:45, a on ho fareu?
A Vilaflora.
A Vilaflora. I sí. Com ens podem apuntar?
Doncs mira, enviant un correu electrònic a Promoció Econòmica, a d'ampera.dd@canetdemar.cat, o trucant al telèfon, sí, el cantem, al 697-17-80-33. I posant-nos en contacte amb Promoció Econòmica, doncs ens reserven la data i jo estaré encantada de compartir aquest taller, que no és la primera, a Canet sí que és la primera vegada que el farem, l'hem fet a Pineda de Mar, i jo estic molt contenta de gent que quan ha acabat el taller, dies després me'ls he trobat i m'han dit, ostres Marta, hi ha un abans i un després del teu taller. I clar, a mi això m'ha collonat una mica, eh? Com un repte molt gran, però dius, uau, que interessant, perquè al final és, l'objectiu és obrir la ment, i si aconseguim això, ja és superxulo.
Doncs ens ho has comunicat perfectament. Marta Hernández, experta en comunicació empresarial de l'empresa de comunicació. Moltes gràcies per estar aquí, Matí, al Tal com sona.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Raül.
Adéu, bon dia.
Entreteniment, entrevistes, cultura, Tal com sona.
Poder viure a prop d'aquest camí, poder veure l'aigua d'aquest riu, sentir la pluja com cau i ens mulla, i tenir-te al meu costat, farta de la mà. Però si no ho podem fer demà, veure els arbres créixer cap al cel i saber que res no els para, escriure que això canvia i aquest món es pot salvar, però em temo que tot això se'n va. Obro els ulls, miro al meu voltant i veig com tot això s'acaba. Si algú em volgués explicar per què, ningú no ho vol.
Tal com sona. Escolta'l cada dia de 9 a 11 del matí.
I amb aquesta sintonia ens preparem per parlar i sobretot escoltar molt bé tots els consells de seguretat ciutadana que ens porten, com ja sabeu, el Manel i la Laia des dels Mossos d'Arenys de Mar, des de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, que els tenim un cop al mes aquí al Tal Com Sona, i avui els donem de nou la benvinguda. Molt bon dia,
I
com esteu?
Trobats,
i ben
bon
trobats.
Dia.
Bon dia, Lu.
Com anem? Tot bé?
Sí, 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 molt bé.
Molta feina, imagino.
Sí, no s'acaba mai.
La que sempre se'ns origina.
Exacte.
A vegades una mica més, a vegades una mica menys.
Bé, una de les feines també és fer aquesta difusió tan important que feu a través dels mitjans i per parlar de temes tan interessants com els que sempre ens porteu. Avui, de què parlarem? Perquè em sembla que és un tema molt interessant i que està també a l'ordre del dia.
Doncs sí, Lu, avui parlarem d'odi i discriminació, parlarem de què són delictes d'odi, què és la discriminació, perquè sí que hi ha una mica de confusió en què és un delicte o què és més una falta administrativa, que sí que comportaria una multa i no un càstig penal, diguem. Uh-huh. I per això venim avui aquí per explicar-vos una miqueta aquesta diferència.
Sí, perquè és cert que potser en els últims anys hem anat escoltant cada vegada més, no?, aquestes expressions, delictes d'odi, delictes de discriminació, no?, però potser anys enrere o existien i no tenien aquesta etiqueta, per dir-ho així, o no en sentíem a parlar tant, crec jo.
Bé, abans potser tampoc hi havia la sensibilitat que hi ha ara. Llavors ara sí que ha sortit un delicte tipificat com a tal, però no totes les conductes que pensem que poden ser per odi o discriminació són delicte.
D'acord.
De vegades simplement una... Bueno, simplement tampoc, però ve a ser una denúncia administrativa, que ve a ser una multa de pagar uns diners i no comporta una sanció penal per la via judicial.
Per tant, potser hauríem de començar per definir-ho, no? Exactament què és cada cosa, no?
Uh-huh.
Doncs a veure per on arrenquem.
Bé, la discriminació és un tracte desigual cap a una persona, motivada a vegades, doncs, en aquest cas de l'odi, per un origen o per una raça o per una identitat sexual. És aquest tracte desigual que es fa per un motiu, no per una forma general, sinó per un motiu concret per pertànyer a un col·lectiu.
Això seria el que seria la discriminació,
La discriminació per raça, per odi i discriminació, sí.
De fet, pel simple fet de ser diferent o pensar diferent o tenir una cultura, una raça, un origen diferent, no?
Mm-hmm. Sí, de fet, en aquest cas, en discriminació no es dona un tracte igual, llavors fins i tot es dona un tracte d'inferioritat.
D'acord.
O sigui, hi ha una desigualtat i l'origen d'aquesta conducta és, com molt bé ha explicat en Manel, pot ser, doncs, per això, per sexe, per raó de raça, de religió, d'edat, fins i tot. Això ens ho podrien trobar, els casos així més evidents o que ens poden trobar més sovint és en el món laboral, en la feina, que es descarti persones que potser compleixen els requisits i tenen un currículum brillant, però resulta que, ostres, que tenen 50 anys.
Això passa, malauradament, i cada vegada
sí.
Més.
Mm-hmm. Té 50 anys, o és una dona i té 30 anys, i, ostres, que clar, amb 30 anys encara no té fills, i llavors se la discrimina.
I això existeix, per tant, siguem-ne conscients que són coses que passen i que potser anys enrere no, com dèiem, no hi havia tanta sensibilitat, no es posava sobre la taula, però cada cop ens hi trobem més i al final això s'ha de posar sobre la taula, denunciar o buscar una solució.
Sí. Sí, de fet, hi ha l'oficina d'igualtat de tracte i no discriminació. Aquí, si en cas de dubte, es pot consultar al web, que és molt complet, i allà dona diferents eines per poder oferir en cas de dubte. Es pot entrar, s'ofereix assistència jurídica, s'explica una mica, es pot trucar, també allà es pot tramitar una denúncia en casos d'aquests, i si no, després tindríem ja que és la via penal a Mossos d'Esquadra.
Per tant, tindríem aquests dos punts, aquestes dues vies per fer-ho.
Sí, en cas de dubte es pot anar en els dos llocs, en allà s'explicarà si és més administratiu o si és penal. O sigui, clar, amb una relació laboral, en principi, seria més una desigualtat de tracte. Però, en tot cas, s'ha d'escoltar bé la persona i veure realment què hi ha.
És d'aquelles qüestions que hi ha en aquells matisos, no?, que ho posaríem a una banda o a una altra, no?
Sí, exacte.
Sí, n'hi ha una línia prima que separa el que és delicte del que no ho és. S'intenta separar en el cas en què hi ha una situació de greu per una persona que li fa insuportable la situació. Aquí és on ja es podria qualificar com a delicte. però clar, saber que és greu per una persona o per no, doncs el que diu la Laia, l'oficina tracta, comunica i s'informa, i si és necessari, doncs bé, comissari, doncs se denuncia.
Per la gent que ens escolta, no sé si podríem posar alguns exemples, perquè, com deies, Manel, i aquesta línia fina, que a vegades no sabem a quin sac va cada fet, alguns exemples que poguessin ser, doncs, delicte o que poguessin ser més administratius, perquè si algú s'hi troba, doncs sàpiga davant de què es troba.
Sí, mira, en cas, en cas de delicte poden ser, o sigui, agressions, però no només agressions, sinó també poden ser amenaces. Llavors el delicte sí que té un plus, que no és només el dany que tu fas en aquella víctima, sinó que a més ho fas pel col·lectiu al qual pertany i estàs donant un avís a tot aquell col·lectiu.
D'acord, clar, això és més genèric.
És un missatge per tot el col·lectiu, sí.
Sí, un comentari ja a tu puntual no es podria qualificar com a delicte, però no arribar a posar la persona en una situació tan, tan insuportable. És difícil que s'acolleixi al Codi Penal, però sí que té consideració d'infracció, però administrativa.
D'acord. Seria la diferència, que
sí,
hi trobaríem.
Sí, sí, sí.
Sí. Sí, digues, Manel.
No, en el cas de que sigui administrativa, doncs el que diem, comportaria una sanció tipus multa, sempre que, com tot, sigui demostrable.
Clar, aquí està el punt també, que són aquelles coses que a vegades com demostres, no?, aquests comentaris, o perquè a vegades són situacions repetitives de la feina mateix, es podem trobar en casos d'aquests també, no?
Sí, però el que diem és un punt una mica complicat de veure, perquè dins de la feina podria ser, doncs, una relació laboral, seria ja mirar magistratura, denúncies de tipus administratives. S'hauria de valorar. Cada cas és una situació individual.
Imagino que una mica és el que feu, no? Quan una persona es troba en aquesta situació, doncs va o a la Generalitat, aquesta oficina que ens dèieu, de tracte i discriminació, o ve a Mossos a posar una denúncia. Clar, imagino que hi ha una primera presa de contacte, de valorar la situació, sí. I a partir d'aquí, què és el que feu vosaltres davant d'una persona que pugui venir i us expliqui un cas així?
Doncs recopilem tota la informació, llavors es valora si s'ha de denunciar a Mossos o si s'ha d'anar per una altra via. O sigui, no necessàriament quan el ciutadà ve a la comissaria s'agafa denúncia immediatament, o sigui, s'escolta i es veu quin recorregut té la resolució d'aquells fets.
I la pregunta que molts es faran és, però hi ha resolució? Perquè hi ha una part de la població molt desesperada de vegades davant d'aquests fets que tenen aquesta línia tan prima, no? Que això és denunciable, no és denunciable, em donaran una solució, podré sortir d'aquesta història que estic vivint, no? Això a vegades ens pot passar. Heu tingut casos, quines serien aquelles resolucions? Però abans dèiem una sanció econòmica, hi haurien altres resolucions per aquests tipus de problemàtiques?
Sí, bueno, la mediació també es podria donar, si es dona en l'àmbit administratiu, l'oficina, i el jutjat, en el moment que entra la denúncia penal, ja entra a l'àmbit penal. I és el jutjat el que determinaria si hi ha o no causa per motiu per qual la denúncia continuï, i després el jutjat és el que qualificaria quin tipus de sanció comportaria aquest tipus d'actitud. Multes, mediacions, treballs en benefici de la comunitat, ja això ja es veuria, depèn de les circumstàncies i del que es pugui demostrar.
Sí. Clar, que és la part més complicada a vegades,
sí,
no?
Sí, sí. Bé, com tot, al final tot necessita de proves, testimonis i dades que donin fe del que es denuncia, és un fet veritable i es pugui demostrar. I s'ha comès un fet que el Codi Penal, doncs, està castigat.
Quan parlem de proves també és interessant, perquè a vegades la gent que escolta es pot perdre una mica o suposar que tots són proves. Imagino que hi haurà proves més vàlides o més resolutives en un cas d'aquests, no? A vegades hi ha gent que diu, doncs mira, hi ha certs comentaris, com puc demostrar comentaris verbals? No sé si amb una gravació, si és legal, no és legal, proves escrites, correus electrònics, no ho sé, estic suposant. Quines serien aquelles proves que vosaltres necessitaríeu per poder tirar endavant?
Totes són testimonials, o sigui, són aportar proves que portin a una resolució. No totes són determinants. Però hi ha unes quantes que sí que podrien donar a que faciliten que un jutge pugui determinar la casualitat. Tot el que s'ha escrit, tot el que hi ha un registre, és molt més factible de que sigui fiable. Testimonis, tots els testimonis que es puguin, si hi ha lesions, doncs part de lesions, i totes les gravacions que de mirar, aviam, nosaltres ja és la nostra feina, quan es produeix un fet d'aquest tipus, mirar si n'hi ha algun tipus de càmera que es pugui donar ajut a determinar si s'ha produït el fet i saber qui ha estat el causant.
Mm-hmm. Seria important, doncs, tenir-ho en compte, tot
sí,
això, eh?
Sí, en el moment que se'ns denuncia ja es mira aviam per tots els mitjans possibles, mirar aviam qui és l'autor i si s'ha produït. Si són simplement denúncies amb testimonis, doncs es determina en l'atestat les persones que són testimonis i en el dia del judici doncs ja serà el jutge que qualifiqui.
Mm-hmm. No sé si heu trobat al llarg del temps que aquests delictes d'odi i discriminació es donguin més a un col·lectiu que a uns altres, o potser més entre la gent jove. No sé si teniu alguna mena d'estadística que aneu veient com evoluciona.
Sí, no fa gaire la Generalitat en la pàgina Gencat va fer públic unes dades de l'any passat que es veien el número de delictes que s'havien produït o denunciat, no produït, perquè sempre diem que hi ha una xifra oculta, però sí que s'ha determinat que cada vegada van en augment, possiblement perquè la xifra oculta desapareix o va minvant. Efectivament, n'hi ha més consciència i cada vegada hi ha més gent que davant d'aquestes situacions no se les calla, no les guarda, sinó que les manifesta i es la posa en coneixement. Per això el número de denúncies van augmentant i dintre de que es pot veure com una situació anòmala, però per nosaltres tampoc les valorem, les tractem i les veiem com una forma de que la gent cada vegada doncs, té més confiança en nosaltres, més confiança en la justícia, més confiança en donar coneixement d'aquests fets perquè es busca una solució i que la societat també, mica en mica, es consciència. Jo crec que sí que s'està donant. S'està veient, segons aquestes dades que van publicar, un augment en les dades dels delictes contra la identitat sexual. Pensem que possiblement, crec, prové per aquí, perquè cada vegada hi ha més gent que doncs, no passa per sobre d'aquestes situacions. I, en canvi, per les d'opció política han minvat. Igual, situació històrica o... Però sí que aquestes han minvat, en canvi han pujat les de LGTBI. Estan publicades a la Gencat i estan a disposició de tothom.
Que les volen consultar, doncs allà hi són. Però sí que és important el que deies ara, Manel, aquesta importància que també, Laia, moltes vegades ens recordes, aquesta importància de denunciar, no? Ja només la por o la incertesa que podem tenir en qualsevol fet quan es tracta d'uns delictes d'odi, discriminació, de fet està parlant també de la nostra vulnerabilitat, no? I de posar-la i exposar-la davant d'uns professionals com vosaltres i doncs mira, jo sóc així, sóc aixà i m'ha passat això, no? Potser aquí els han hagut aquest canvi que dèiem, no?
Sí, que a més ara hi ha més sensibilitat i això que dius que de vegades dubtem, tenim dubtes i no sabem cap on anar, llavors és el que hem dit que es pot anar a comissaria o a l'oficina d'igualtat de tracte i no discriminació, però a més a Mossos tenim una bústia que és per dubtes i per orientació. Mira, és mossos.delictes.odi@gencat.cat. És una bústia específica on es poden resoldre dubtes que tinguem. O sigui que davant d'algun dubte el ciutadà es pot adreçar a aquest correu i en allà el poden atendre també.
Doncs és fàcil de poder-hi escriure, accedir i sobretot perdre la por i moltes vegades la vergonya, no?, en situacions d'aquestes que posés el pas que hem de fer endavant, no? No sé si voldríeu comentar alguna cosa més d'aquest tema que és tan important i que malauradament està a l'ordre del dia, com dèiem.
Bé, sí que a Mossos sí que evidentment rebem les denúncies, atenem els ciutadans, però també fem una feina de prevenció per evitar situacions d'aquest tipus també en molts àmbits, però també específicament amb tot el que és odi i discriminació. I per exemple nosaltres que som de l'oficina de relacions amb la comunitat, una de les tasques preventives que fem són xerrades als instituts sobre aquestes temàtiques, perquè moltes vegades fins i tot podem no ser conscients que estem adoptant conductes d'odi i discriminació, perquè de vegades són coses que són normalitzades, o fins i tot ja de cara a les víctimes, això que deies, que per vergonya no denunciem. Llavors el treball que fem és explicar clarament que la víctima no s'ha de sentir vergonyida, perquè no està obrant malament. Qui està actuant malament és l'altra persona.
Exacte, i és molt important, crec, Laia, el que deies, començar per l'educació, per les escoles, sí, pels més petits, perquè també allà creixen molts casos, sigui de bullying o de maltractament o del que sigui, moltes vegades és per això, doncs perquè un nen o una nena se sent diferent, mm-hmm, o per qualsevol cas, doncs passa. Recordem fa uns dies aquella pallissa amb un alumne a Mataró, que no ens queda tan lluny, mm-hmm, de Canet, sí, i delictes d'aquest tipus, no? Per tant, aquestes xerrades són molt importants i cada vegada més necessàries.
Sí, és que més el que recalquem molt als alumnes és que tots podem ser víctimes en algun moment de la nostra vida d'odi i discriminació. Mm-hmm. Per què? Perquè penses, jo he nascut aquí, pertany a un col·lectiu majoritari, a mi no em passarà res. Però què passarà? Que jo, per exemple, un dia puc ser pobre, em poden anar malament les coses i puc acabar vivint al carrer, que no tinc una llar. Puc, mm-hmm, ser una sense sostre, perquè, sabés, hi ha molts perfils de sense llar que dius, ostres, com pot ser? Doncs passa.
I tant.
Gent que té fins i tot formació universitària i ha tingut una bona retribució econòmica i de cop i volta es troba al carrer per circumstàncies de la vida. Mm-hmm. Doncs hi ha gent a qui no eren els pobres i que els discrimina i que fins i tot els agredeix.
Sí, sí.
O no té per què passar-nos això, però sí que ens farem grans.
Totalment.
Hi ha l'edatisme, que és odi a la gent gran. O sigui que ens pot passar que quan siguem grans, un dia ens agradeixin pel carrer, perquè som grans, perquè anem amb un bastó i la persona que ens trobem de cara no li agrada. Uh-huh. I patim una agressió.
S'ha de fer aquesta feina de prevenció, com, sí, bé deies, com a ciutadans. A banda d'aquesta reflexió que ara ens feies, Laia, no sé si també podem fer algun tipus de prevenció perquè no ens passi el dia de demà, tot i que ens hi podem trobar.
Clar, aquí és això, és fer pedagogia amb tothom i que tothom sigui conscient que és que ens pot passar a tothom i llavors aquí entra en joc l'empatia. Mm-hmm. Sí. És molt important, és dir, passa molta gent, bé, aquest és un rodamón i ningú el reclamarà. No, és que aquest rodamón té família.
I tant.
Té
i
família. Tant.
Mm-hmm. Mm-hmm. I la tasca preventiva que, com Laia estava explicant, feu vosaltres també, des de la ràdio, amb tots els canals i tots els mitjans que teniu, que fan els col·legis a través dels docents, que també aquest tracte, tema el tracten a diari, com tots els que tenen allà als centres, i nosaltres que intervenim puntualment per reforçar aquests missatges.
Mm-hmm. I que són tan necessaris, eh? Si us sembla, per acabar, podem recordar aquesta bústia que abans dèieu, perquè aquelles persones que tinguin dubtes o es trobin en una situació així, a banda de poder anar de manera física a la comissaria de Mossos, doncs puguin escriure també aquí.
Sí, doncs mira, l'ho és mossos.delictes.gencat.cat.
Queda dit, doncs, moltíssimes gràcies, Laia, Manel, una vegada més, des de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'Arenys de Mar. Ens veurem el mes vinent per parlar d'altres qüestions, que ja, uh-huh, ens trobarem en Festa Major, potser anirem per aquí, uh-huh, i encara ens quedarà un segon espai per acabar temporada. Per tant, ens queden, entenem, coses a parlar.
Molt bé.
Gràcies.
Fins al juny.
Molt bé, molt bon,
adeu,
dia.
Adéu.
Simplement tal com sona.
I d'aquesta manera posem punt i final a aquest tal com sona d'avui, a un minutet i escaig per arribar a les 11.
És que ho hem clavat gairebé, excepte que m'obri el meu micro.
Havíem d'acabar així.
Havíem de posar un toc personal.
Però bé, demà hi tornarem amb més temes. Tindrem una connexió en directe amb el cap de Canet de Mar, perquè el dia 31, a banda de ser l'aniversari del Carles, també és el Dia Mundial Sense Tabac, per tant... estem d'aniversaris, avui, Carles.
Alguna cosa, volen dir-me alguna cosa? No, jo porto sense tabac ja 8 mesos i 8 dies.
Felicitats.
Mira, 8.
Molt bé, molt bé. Però també tindrem espai de política municipal, tindrem pampai, per tant tindrem moltes cosetes.
Pampai,
escolta, repassarem les accions municipals en aquest cas.
Bé, doncs vinga, espera demà.
Espera demà, marxarem amb bona música.
Bueno, va una miqueta, un minut. D'un grup que van fer el seu primer concert el dia com avui, el 1977. Es dèiem Stronium 90. Per sort, ràpid van decidir canviar-ho i posar-se a The Police.
Doncs vinga. Amb ells marxem. Demà hi tornem. Gràcies per ser-hi.
surprise, no mystery.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Continua la vaga Freixenet en protesta contra l'ERO amb que l'empresa...